El matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Molt bon dia i benvinguts al matí del cap de setmana. Soc la Marc Puerto. I avui dissabte comencem la primera hora de programa parlant d'un col·lectiu que encara no té les ajudes que necessita ni en qüestions econòmiques ni de seguretat, els celíacs. I avui al programa del matí del cap de setmana volem parlar també del risc de menjar sense gluten fora de casa. A Catalunya hi ha 433 establiments acreditats sense gluten amb gran desigualtat territorial. Més de la meitat estan a Barcelona i la seva àrea metropolitana, i l'Associació de Celíacs de Catalunya denuncia que queda molta feina per fer, tant pel que fa a la recerca com pel que fa a la seguretat alimentària. Sobre el tema volem parlar amb la portaveu de l'Associació de Celíacs de Catalunya, la Irene. Irene, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Clar, d'una banda, són pacients que no reben cap ajuda, no?, per l'import que suposa aquest sobrecost de menjar sense gluten, oi?
Exacte. Aquesta és una de les principals peticions que fem des de l'Associació Celíacs de Catalunya i les associacions de celíacs en general, no?, perquè a Espanya no hi ha cap ajuda pels pacients i, en canvi, a altres països europeus sí que n'hi ha.
Clar, vosaltres, des del sector, en quina situació us trobeu? Què és el que veieu i que falta, en aquest cas, a part d'això?
A part d'això, doncs, a l'hora de menjar fora de casa, les persones celíaques es troben amb moltes complicacions perquè costa molt trobar restaurants on hi puguin menjar de forma segura, no? Que siguin, bueno, per això des de l'associació fem acreditacions d'establiments com aptes per a celíacs. Llavors, tant a nivell, si es va al viatge o si es va menjar en un restaurant que està a la mateixa ciutat, com si es viatge fora de casa, la dificultat és gran en aquest sentit.
Clar, imagino que és complicat, no?, trobar restaurants que siguin aptes i segurs també pel que fa als celíacs. I clar, no només n'hi ha prou d'oferir plats sense gluten, sinó que també us heu d'assegurar, en certa manera, que no hi hagi contaminació per contacte, oi? Això com ho feu per no posar en risc la vostra salut?
Clar, exacte. És complicat perquè sí que moltes vegades no hi ha la sensació a nivell social de dir, ai, pues sí, cada cop n'hi ha més, no?, de restaurants sense gluten, però realment és una sensació que és errònia, perquè si no cuinen seguint uns protocols molt estrictes, al final la persona celíaca no en pot menjar, no? Llavors, per exemple, doncs, s'han de tenir totes les superfícies netes, s'han d'haver netejat amb aigua i sabó prèviament, no es pot posar al mateix forn una pizza amb gluten i una pizza sense gluten, o, per exemple, a la mateixa torradora no es pot posar el pa amb gluten ni el pa sense gluten, perquè llavors és quan es contamina i quan hi ha contacte encreuat amb gluten. Llavors, són tota una sèrie de protocols que han de seguir el restaurant i en la majoria de casos que anuncien sense gluten no es fa. I, de fet, alguns d'ells ja et posen un asterisc de dir no apte per celíacs o hi ha traces de gluten, per tant, els celíacs ja no ho poden menjar, no? Llavors, estem lluitant una mica en aquest sentit, no?, que aquests que ofereixen sense gluten realment s'animin a fer-ho bé, perquè les persones celíaques hi puguin anar a menjar i tinguin moltes més opcions.
Clar, una de les xifres que m'ha cridat l'atenció a mi personalment és que les reclamacions per intoxicacions en establiments no acreditats que diuen que serveixen plats sense gluten han crescut més d'un 600% des de l'any 2014. Això és moltíssim i són xifres alarmants, no?
Sí, clar, també cada cop n'hi han hagut més, no hi ha hagut la moda de menjar sense gluten. Hi ha hagut més restaurants que s'han animat a oferir aquestes opcions i llavors, clar, també hi ha molta més gent que després es pot patir una contaminació. En aquests casos, des de l'associació, si ens contacten, els ajudem a fer aquesta reclamació.
Mm-hmm. Com és el dia a dia d'una persona que és celíaca?
Bé, al final, realment pot ser, quan al principi sí que és un xoc, no?, quan li donen el diagnòstic, i té una part també psicològica d'adaptació i d'acceptació, però un cop ja se saben els protocols que s'han de seguir a l'alimentació, el dia a dia pot ser bastant normal, no? I al final és substituir els aliments per aliments que només no tenen gluten. El hàndicap és més a nivell social, quan se surt de casa, no? Quan es va amb menjars familiars, amb amics, quan es viatge. La part aquesta més social és la que és més complexa per la persona celíaca de poder combinar. També, per exemple, preocupa molt en el cas dels adolescents, no? Quan hi ha tota aquesta transició, tota aquesta etapa, com ho faran, es preocupen moltíssim els pares, no? Si diran, bueno, pues avui en menjo, però, bueno, i que no siguin conscients de la gravetat i de les repercussions a nivell de la malaltia, no? Llavors, bueno, però realment, si se segueixen tots els protocols, la persona celíaca es recupera i pot ser vida normal.
Clar, no obstant això, també hem de dir que cada cop hi ha més, potser, més consciència, no?, sobre el tema, i també hi ha potser més facilitats a l'hora d'anar a algun lloc i doncs demanar algun menjar sense gluten. L'únic que hi ha, doncs, aquest hàndicap, no?, que és el fet d'estar tranquils, que això encara, malauradament, no pot ser, no?
Exacte.
Pel que fa al tema del preu, la diferència que encara hi ha de menjar sense gluten al menjar normal, diguem, encara és molt gran, però, no?
Sí, moltíssim. Es calcula que la cistella de la compra d'una persona celíaca que gasta 540 euros més a l'any. Això és per persona, i en alguns casos, com que hi ha un component genètic, doncs amb una família hi pot haver més d'un celíac, amb la qual cosa encara es multiplica. I és per això que és el que comentava al principi, no?, que demanem ajudes per les persones celíaques perquè s'inclogui a la cartera de salut o complementària el tractament de la celiaquia, que al final és la dieta sense gluten, no hi ha cap medicament que puguin prendre.
Exacte. Doncs, Irene, portaveu d'aquesta Associació de Celíacs de Catalunya, gràcies per parlar amb nosaltres, per donar-li veu a totes aquestes persones celíaques, i tant de bo la cosa vagi avançant i rebeu aquestes ajudes que tanta falta fan. Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
La inflació desbocada que han patit els aliments en els últims mesos ha portat en escac a moltes famílies que han de fer les mil i una per omplir una caríssima cistella del súper. I en el cas de les llars, on habiten celíacs, la situació encara és pitjor. En parlem amb una de les afectades, la Míriam Baños, que és celíaca. Míriam, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, tu et trobes en aquesta situació. Com notes aquest encariment dels preus?
Doncs, bueno, ara amb l'augment de preus encara es fa més complicat la cistella de la compra, perquè amb molt poques coses ja se t'està disparant el cost. Inclús ahir mateix estava al supermercat i la mateixa caixera em deia, ostres, quin greu em sap, que quan et surt tot. O sigui, que ja altra gent no ho veu, no només nosaltres, sinó que és molt notori.
Mm-hmm. Quants anys fa que et trobes en aquesta situació?
Doncs mira, d'aquí dues setmanes farà 11 anys que em van diagnosticar.
11.
I ha sigut un canvi total, perquè jo ja era adulta, i llavors em va suposar, doncs, un canvi completament amb tot, entendre la malaltia i poder seguir-la a base de fer una correcta dieta sense gluten. I el que, òbviament, es va notar més des del primer moment va ser els preus. Els preus tancats.
Clar, imagino que al principi doncs era una novetat, no? Com et vas adaptar i com vas començar a saber quins aliments doncs comprar i quins no, per aquest augment de preus? Com ho vas fer?
Doncs, de fet, a l'inici el metge em va comentar que existia una associació aquí a Catalunya. Llavors vaig anar mirant a través de mirar la seva web i interessar-me, no?, i associar-me perquè em va semblar molt important per la meva situació i per conèixer millor la meva malaltia, i en base a això vaig anar descobrint, i també en grups a internet, en grups que feien recomanacions, no?, quan surten supermercats i promocions i demés, al final perquè la meva dieta sigui més variada dintre de les limitacions i que no sigui tan car, doncs implica molts cops anar a la setmana, bueno, al mes, a 5-6 supermercats diferents, perquè hi ha productes que trobes en un i no trobes a l'altre, o en un lloc estan molt més cars que a l'altre, o si bé hi ha en aquell moment una promoció, intentes anar a aprofitar-la i aprofites, i de la farina que faig servir per comprar pa, doncs potser me'n compro 4 paquets de cop, que cada paquet estem parlant de 6 euros, i d'aquesta manera intento que no se'm dispari tant el cost, no?
Clar. Has hagut de limitar la compra d'algun producte o d'alguns productes per reduir aquesta despesa?
Sí, i tant. Tot el que es tracta més de... El que serien com capricis. Per mi són capricis ja no només de menjar que és menys sa, sinó que també són capricis a nivell de butxaca, no? Unes galatetes que agafaries aquest paquet i només tenen 100 grams, em poden costar 4 euros, llavors les limito, sobretot temes més de xocolata, bombons, coses així, com són com molt, molt exclusives. Una xocolatina que qualsevol persona agafaria al supermercat, doncs per mi em surt molt, molt més cara, i són coses que elimines, no?, de la dieta, són extras que no, en general no inclous a la dieta. I després el pa de forn directament, òbviament no tenim tants forns on poder comprar pa igual que amb gluten, però sí que n'hi ha, i també hi ha molts online. Però aquest pa que és més natural, massa mare i tal, és de més qualitat, però és molt més car. Llavors vaig més al pa processat molts cops, o me l'elaboro jo mateixa, perquè l'altre em suposa cada entrepà, per dos entrepans que em surtin d'una barra em costaran 3 euros cada un només el pa.
Sí, al final els productes específics també que són aptes pels celíacs poden costar fins i tot més del doble que els que contenen gluten. En algun moment es pensa tu en deixar de comparar els preus? Perquè si no és un horror, bàsicament.
Bueno, sí, intento, jo vaig només i miro el que jo puc comprar i el que puc menjar, no vull mirar els altres preus, però és inevitable. Clar. Ahir agafava un pa amb llesques i estava pagant 3 euros per aquell pa que em duraria per 5 entrepans, i al costat havia un paquet enorme que potser donava per 15 entrepans i en comptes de valdre 3 euros valia 1,30 euros. A vegades és una mica inevitable, no? No ho vols mirar, no ho vols saber, però sí, després fa mal a la butxaca perquè els preus són... La diferència amb elles fins i tot el doble, i jo et puc dir que molts productes pot ser 4, 5, 6 vegades més el preu d'una a l'altra. El producte bàsic potser es mou entre el doble i 2-3 vegades més, però altres productes es disparen estratosfèricament.
Sí, déu-n'hi-do. No teniu, no?, moltes ajudes econòmiques en aquest sentit?
No tenim cap tipus d'ajut econòmic a nivell població general, no hi ha cap tipus d'ajut, i de manera que per això jo des de l'associació sé que directament s'està reivindicant aquesta part, perquè sí que altres països ho tenen. Jo he estat a Itàlia i he anat a comprar un tipus floristeria que tenia molt producte i em deia el noi, però no tens una targeta, no tens un descompte? I dic, no, és que no ho tenim, a Espanya no tenim absolutament cap tipus d'ajut. Mentre que altres països sí, i clar, que és algo que aquí és el que voldríem, no? Perquè ja que no tenim una medicació, un medicament que vas a la farmàcia i el tens una de recepta i te'l donen amb un preu especial, doncs almenys que el nostre menjar no ens suposi el 100% del cost, que és molt més elevat, sinó que podem tenir algun ajut en base a que tenim un diagnòstic.
Us heu sentit incompresos alguna vegada?
Sí, totalment. La incomprensió és molt, molt habitual, perquè a dia d'avui encara hi ha gent que no entén ben bé aquest tracte a la malaltia i pensa que és més un caprici o que no és per tant, etcètera. Llavors això implica que és una mica frustrant, no?, que no t'entenen ni els més propers ni quan vas a menjar fora, que al final l'associació és la que fa una tasca directa de formació per certificar restaurants que tinguin tots els coneixements necessaris per poder-nos oferir un menú apte i que no sortim d'allà pitjor del que hem entrat, perquè ens pot implicar una contaminació que ens afecti a nivell intestinal o amb altra sintomatologia.
Clar, ara parlaves d'això d'anar a menjar fora, no d'anar, per exemple, a algun restaurant. Una altra assignatura pendent, podríem dir que és aquesta de que l'hostaleria brindi més opcions alimentàries per vosaltres, oi?
Sí, efectivament. Hi ha molts restaurants que no, que diuen que tenen coses sense gluten, però no són coses aptes per celíacs, perquè no tenen un control, no, de si el producte té contaminació de gluten, i si hi ha traces no ho poden controlar perquè no, realment no tenen els coneixements o la formació. Llavors estan oferint productes que no, encara que hi posin un segell que digui sin gluten, no els podem menjar, perquè estem exposant-nos al risc, no, de que ens senti malament.
Clar, aquest etiquetat, no, aquests aliments que s'etiqueten i que posen, no, doncs, sense gluten, creieu que s'haurien d'etiquetar de manera o de forma més clara perquè no dubteu, doncs, si els podeu menjar o no? Encara teniu aquests dubtes?
Sí, l'etiquetatge de productes, hi ha productes que estan marcats, identificats amb l'estiga barrada, que és un segell a nivell europeu, que això implica que tenen una sèrie de revisions i un certificat darrere. Per tant, aquest segell sí que ens dona una total seguretat, en principi, i després hi ha marques que a vegades posen sense gluten o no, o decideix el fabricant dir que remet a l'etiquetat. Llavors has de conèixer quins fabricants remeten a l'etiquetat, i això implica que si no hi ha cap ingredient que estigui amb gluten, vol dir que aquest producte és apte, però si tota aquesta part és un enrenou perquè no ens ho faciliten, no està clara la identificació de tots els productes sense gluten, perquè a nivell de llei europea no obliguen tampoc. Sí. Llavors el fabricant s'agafa això i ja va una mica a gustos. Hi ha fabricants que són molt clars i ens ho faciliten molt, i altres que no. Uh-huh. I això porta que cada cop que vas al supermercat t'hagis d'estar rellegint les etiquetes, no? Sí. Que no ho identifiquis fàcilment.
Doncs, Míriam Baños, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres sobre aquest tema, exposar aquí el teu testimoni en primera persona de les persones celíaques i reclamar aquestes ajudes i aquestes solucions per tal de que no us jugueu la salut cada vegada que aneu a un súper, a un restaurant, i que tampoc us jugueu, doncs, la vostra butxaca, no?, econòmicament parlant. Gràcies per parlar amb nosaltres.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Gràcies. I de seguida parlem amb el Santi, tot un encantador de cavalls. Ara tornem.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
¿Qué tal, Belén? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
¿Es usted insomne?
No, yo no soy insomne. Tengo a mi marido, que es un ronquido que sube, baja algunas noches, porque cambié con la niña en el dormitorio de la niña. Y entonces hay noches que no se queda dormida.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, a Carlos Herrera le encanta pasarlo bien contigo.
Total, que mi familia no me deja dormir. Y ya para colmo, los jueves universitarios, que el niño sale y no para mejorar. 6:30 a.m. o 4:00.
De lunes a viernes, desde las 6:00 a.m, Herrera en COPE.
Nos cuentas tu historia. Imagina que el universo digital es un espacio con muchas puertas. Y que cada puerta que abres te acerca más a tus hijos. ¿Cuántas abrirías? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
Marc Puerto, al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra.
Hi ha persones que desenvolupen una sensibilitat i unes relacions tan especials amb els animals que semblen fins i tot de conte. El Santi és un d'ells i avui el tenim amb nosaltres perquè ens expliqui quina és la relació que té amb els seus cavalls. I parlem ara d'una història entranyable. El cineasta Marcel Barrena, director de Mediterráneo, explicava públicament fa uns dies que havia quedat totalment impressionat quan va conèixer el domador de cavalls Santi Serra Camps i la seva forma de relacionar-se, comunicar-se i d'entendre's entre ells. Una relació que queda retratada en el documental Hermano Caballo, on veiem també la narració de l'ascens del Mabruk, un cavall ferit que Serra Camps decideix rescatar en un viatge al Marroc. Avui el tenim amb nosaltres perquè ens expliqui la seva història. Santi, molt bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Deu ser important inspirar en una història com aquesta, no?
Bueno, la veritat que és xulo perquè veus com has pogut recuperar un cavall que pogués estar fatal al Marroc i arribat a on està ara.
Uh-huh. Quina és la història del Mabruk i la teva també? Quina és?
Bueno, el Mabruk res. El Mabruk vam anar a Marroc a buscar un cavall molt bo, una euga molt bona, una eugara molt, molt bona, i al final, quan vaig veure aquest cavall tal com estava allà, que era un cavall que el feien servir per treballar les bessures i tot això, doncs tal com estava allà, que pobret estava fatal de salut i psicològicament, doncs vaig pensar que era molt millor emportar-nos aquest que no pas l'altre cavall que no necessitava l'ajuda. Mm-hmm. I així va ser. Ens el vam portar i el cavall ara està a casa i la veritat que és espectacular.
Ara com està? Dius que està molt bé, no?
Molt bé, molt bé. La veritat que ara està superbé, superfeliç, aquí en els camps, corrent, jugant amb els altres. Està fent espectacles amb nosaltres, la veritat que molt bé.
Perquè, Santi, quants cavalls tens actualment?
Més o menys hi ha uns 50 cavalls.
Uns 50?
Sí.
Déu-n'hi-do. Pensava que em diries uns 5, uns 4, no? Però uns 50 cavalls, així sí que no m'ho esperava. Com va començar tot plegat? Com va sorgir la idea de ser domador de cavalls? Et ve des de petit aquesta passió? Com...
Sí, els meus pares eren criadors de cavalls ara. Uh-huh. Jo vaig néixer entre cavalls. L'únic que em vaig dedicar una mica a la competició, vaig ser ferrer de cavalls, i vaig veure que dintre aquest món hi havia un buit on s'havia de canviar diverses coses. I vaig decidir doncs, intentar començar a estudiar els cavalls amb llibertat, com es comportaven, com era el que feien, tot això, per poder doncs, arribar a comunicar-me amb ells sense haver d'arribar gens amb l'agressivitat ni el maltracte ni res d'això. I al final doncs, hem pogut muntar doncs, una comunicació juntament amb els cavalls que el que ha fet és que els puguem entendre, que ells ens entenguin i que siguem un més de la família, o sigui que som un cavall més al final.
Uh-huh. Quina relació tens amb ells?
La relació és espectacular, al final són de la família, tal com he comentat.
Uh-huh. I què feu? Què és el que feu junts? Competiu?
No, nosaltres fem espectacles. Hem muntat un espectacle de cavalls amb llibertat, on vaig muntar aquest espectacle per donar una notícia on que la gent veigués que sense el maltracte, només amb el benestar del joc, es pot aconseguir el que vulguis amb ells. I fem, doncs, una coreografia i un joc juntament amb humà i cavalls.
Clar. Quin és el cavall més antic, diguem-ho, que fa més temps que tens amb tu actualment?
Bueno, ara, el primer que vaig tenir es va morir pobret fa 2 anys, en Caifruc. Aquell va ser el meu primer cavall. Va viure fins als 32 anys. I ja tenim la Nica, que és una de les eugues més especials també que tenim aquí, i és una de les millors eugues que he tingut a la meva vida. I està aquí jubilada en els camps vivint.
I quants anys té?
20 anys.
20 anys, 21. I el més jovenet suposo que deu tenir pocs anyets, no?
Sí. Dels altres n'hi ha bastants. Els altres són cavalls joves.
Ja, m'imagino. I què tens pensat fer a partir d'ara amb tots ells? Suposo que deus viure al camp, no?, per poder mantenir-los i poder-los tenir a tots en llibertat, com tu dius. I què és el que fas el dia a dia i què és el que tens pensat també fer en un futur?
Bueno, el que tinc pensat és la vida que porto, que nosaltres ens dediquem a portar aquest espectacle per tot el món, que vagis amb llibertat, i res... I al final, si viuen aquí a la finca, ells estan tot el dia amb tancats grossos en manada perquè ells puguin estar bé i ser feliços entre ells. Després de les nits es tanquen a les quadres perquè així es controla l'alimentació, la temperatura, es controla tot. I res, seguir davant amb el que estem fent ja el dia a dia.
Perfecte. Doncs, Santi Serracamps, moltíssimes gràcies per explicar-nos la teva relació i la teva història amb tots aquests cavalls que han inspirat doncs, també aquest documental del que parlàvem en un principi, no? I sobretot doncs, a seguir també endavant amb aquest espectacle de Cavalls en llibertat i això que vols reivindicar, no? Aquest espectacle sense maltractament pel mig, que és molt important també. Gràcies, Saki.
Sí, sí, tant. Gràcies a vosaltres. Adéu, bon dia.
La millor pizza d'Espanya es diu Pulp Edition i és obra de Can Pizza, una cadena de pizzeries artesanals nascuda al Prat de Llobregat i que té 3 locals a Barcelona. La proposta incorpora sobrassada, pop, olives de calamata i mozzarella de búfala, i el seu nom és un homenatge a la famosa pel·lícula de Quentin Tarantino. Per això, avui, al matí del cap de setmana, encara no la provarem perquè és molt d'hora, però volem parlar amb els que la fan, concretament amb el cuiner, amb el Lolo. Lolo, bon dia, buenos días.
Buenos días.
Can Pizza ha ganado por segunda vez el concurso a la mejor pizza de España con Pulp Edition. ¿Cómo lo recibisteis, este premio?
Bueno, es un placer siempre cuando te reconocen el trabajo que haces y llevamos muchos años ahí trabajando y de reconocimiento siempre muy agradecido.
¿Cómo la...?
¿Tenemos esta pizza? Pues...
Sí, dime.
No, nada, de esto.
¿Cómo la elaboráis?
Esta pizza la elaboramos, encima hicimos un yo con Marco y Máximo, que son los dos chicos que llevan todas las pizzerías. Y una idea que venía de un amigo nuestro que tenía un restaurante en Menorca y hacía un plato de sobrasada de pulpo. Uh-huh. Entonces decidimos de darle la vuelta y ponerle la pizza. Y como que son sabores fuertes, lo contrastamos con mozzarella, lima y noco. Así que se quedan sabores fuertes y delicados a la misma vez.
Imagino que con mucha ilusión, ¿no?, recibir este premio. ¿Os cogió por sorpresa o fue esperado?
Bueno, esta vez era más esperado. La primera vez fue un poco más sorpresa. Esta vez fuimos ya un poco más como convencidos, ¿no?, de querer repetir.
¿Y eso por qué?
Pues, bueno, pues cuando ganas intentas siempre ganar otra vez.
Claro, claro.
Eso es un poco...
Uh-huh. Además, habéis ganado por partida doble, ¿no?, como comentabas.
Sí, ganamos también con la margarita por el tema de emoción y todo esto. Y claro, esto es muy reconocido porque estaban los chicos que llevan todas las pizzerías, gracias a ellos que tienen un trabajo muy bueno, como que tenemos 10 establecimientos, ya se queda complicado seguir, ¿no? Y están haciendo un trabajo muy bueno y por eso también se llaman para esto, ¿no?
¿Cuándo sabéis que una pizza es digna de ganar un concurso como este?
Buah, esto es algo, no sé, yo me lo sentía, ¿eh? Ya se lo diga a Isaac, que es mi socio, era como, esta vamos a ganar, seguro. Es algo de cocinero, no sé, entonces habría que decir distinto.
¿Cuál es el secreto?
Pues el secreto de la pizza es el amor y la decisión. No hay mucho más.
Y la margarita, en comparación a esta, imagino que debe ser muy diferente, ¿no?, de sabor. ¿Cómo apostasteis por una y después por la otra?
Bueno, la margarita, el concurso era presentar una margarita que los jurados miraban, más de cocción y de cómo sabría la masa, y la otra para sabor. Entonces, lo de la margarita ganamos porque la pizza mejor cocinada, mejor balanceada y todo eso. Y la otra sí que era por un tema de sabor.
Uh-huh.
Las dos pruebas separadas.
Exacto. El estilo era un estilo libre, ¿no? Marcado, organizado por...
Sí, bueno, el estilo libre era el de la pizza de la Pulp Edition.
Exacto.
Que era como... El otro decía, todo el mundo hacía la margarita y se miraba más la preparación de los chicos, la cocción, los ingredientes bien puestos, la mala fermentación de la masa.
Claro.
Y otra más de sabor.
¿Creéis que esto es básicamente lo que más valoró el jurado?
Bueno, creo que sí. Entre esto, la pizza, la margarita sí, y la otra por un tema de gusto.
Uh-huh. Y la gente que venga a Can Pizza, que tenéis tenéis algunos restaurantes por Barcelona, ¿ya puede probar esta pizza?
Sí, sí, ya está en todos los Can Pizza, también en Madrid y en Ibiza. Uh-huh.
Perfecto. ¿Y la gente que lo ha probado, qué opina, qué piensa?
Bueno, le gusta mucho, pero tampoco le daban tan a fuerza como antes. La otra vez que ganamos también una pizza que teníamos en la carta, y costaba un poco. Ahora, cuando una vez que se hace un reconocimiento, siempre más fácil que se ha aceptado algo, ¿no?
Claro. ¿Qué creéis que pasará a partir de ahora?
Bueno, esperamos que sea la pizza más vendida, como nos pasó con la otra.
Uh-huh. ¿Y tenéis ya en mente alguna otra para presentar en algún concurso?
Bueno, nosotros cada dos meses más o menos lanzamos unas pistas especiales. Y la que tiene más éxito se queda en la carta, que nos pasó con una de Porquieta, ahora con esta de la Jerry Tomato de la otra vez, y ahora supuestamente con esta. Entonces sí que cada dos meses lanzamos una pista diferente, que sea de temporada, que sea por algún evento.
¿Y estáis pensando en la siguiente? ¿Sabéis un poco cómo será?
Bueno, siempre estamos ahí, tenemos siempre muchas ideas, entonces con los chicos que llevan también el tema de Marte conmigo, estamos siempre elaborando cosas nuevas.
No nos podéis adelantar nada aún, ¿no?
Bueno, es que no te sé decir ahora mismo. Estamos teniendo muchas cosas pendientes.
¿Y solo hacéis...?
Son cosas que vamos lanzando.
Claro. ¿Y solo hacéis pizzas o también hacéis algo más?
No, tenemos muchos entrantes también, fresquitos, tartar, carpachos y cosas variadas. De primero lasaña, tenemos solo lasaña, por lo demás es pizza. Apostamos por la pizza.
Claro, la especialidad y por lo que apostáis es la pizza.
Tenemos muchísimos entrantes frescos, también frito, tartar de carne, de verduras también. Lo decimos que el trato principal es la pizza.
Uh-huh. Además, también competisteis con cuatro finalistas más, con cuatro pizzas también más. ¿Cómo fue también compartir competición en este caso, ¿no?
Mola siempre porque al final hay tensión, todo lo quieren hacerlo bien y eso mola mucho al final. Y desde cuando está Madrid Fusión y 52 Pizza también, que es otra organización, la verdad es que el trabajo del pizzero se está valorando mucho más. Que antes era siempre, se había quedado siempre un poco más atrás de los cocineros, y ahora con todas estas entidades que nos dan imagen, la verdad es que es muy bueno por el tema de las pizzerías, sobre todo los pizzeros, ¿no? De reconocimientos que antes no teníamos.
Exacto.
Que son iniciativas muy chulas que nos ayudan mucho, en verdad, también a nosotros a querer hacer algo más, ¿no? A innovarnos, a mejorarnos siempre.
Exacto, es una motivación extra.
Estas competiciones nos ayudan mucho a hacer cosas nuevas.
Así es. Pues Lolo, cocinero de Can Pizza, a seguir cocinando, a seguir creando estas pizzas para seguir presentándoos sí. a los concursos y a seguir ganando también, ¿no? Habrá que probar esta pizza, a ver qué tal.
Por favor.
Gracias, que vaya muy bien.
Muchas gracias, ¿eh?
Gracias.
Hasta luego.
S'imaginen poder construir una casa amb una impressora en 3D? Doncs això és el que ja s'està fent a Canyelles, al Garraf, i a Vallirana, al Baix Llobregat, on s'estan aixecant els primers habitatges del sud d'Europa fets amb aquesta nova tecnologia. Es fa gràcies a una impressora de grans dimensions que s'ha de portar fins al lloc de l'edificació i que va injectant capes de formigó. Sembla increïble, però perquè ens ho expliqui bé, tenim avui amb nosaltres al programa el soci cofundador de Vimort 3D, aquesta empresa que ho porta a terme. Josep Lluís, molt bon dia.
Bon dia, Marc, què tal?
Clar, d'aquesta tècnica, el que més destaqueu podríem dir que és la rapidesa, no?
Sí, correcte. Un dels principals avantatges seria la velocitat d'impressió, que òbviament guanyem un munt de temps respecte als mètodes convencionals, i un altre punt important seria la personalització del producte, no? Ja que no cal encofrats per a fer els murs de formigó, i això també permetís un disseny més lliure, no?
Uh-huh. Es tracta dels primers habitatges del sud d'Europa, com dèiem, fets amb aquesta tecnologia. Això com és? Com és que s'ha escollit Catalunya per fer-ho?
Bueno, principalment es tracta també una col·laboració en l'empresa 3D Print Home i Home Center, les quals tenen la base allà en Barcelona, proper del Prat, i bueno, va ser una manera de fer exhibitor, no sé com es diu, Marc.
Mm-hmm. D'una manera exitosa, no? Et refereixes a fer-ho d'alguna manera exitosa, no?
Sí, de fer expositors.
Ah, de fer expositors, d'acord. Perfecte. I el cost, podem dir que és similar al de les construccions convencionals o no?
A veure, en el cost sí que se pot ahorrar en el temps, principalment, perquè al final en construcció el temps es traduix en cost en monetari. Entonces, pues sí que significa un ahorro, però seria la part del temps, no?, que es guanya.
D'acord, d'acord. Clar, com ho feu això? Perquè clar, mi impressores 3D, fer una casa, imagino que deu ser molt complicat, no? Explica'm una mica el procés i com es fa això.
Pues bueno, el primer pas seria, bueno, com qualsevol projecte, tindria que tindre uns tècnics que feren redactats en el projecte. Una vegada se tinga ja els planos, es passaria al disseny. Nosaltres hem desenvolupat un software propi el qual permetís aquest disseny dibuixat i trencat transformar-ho al llenguatge que llegís la màquina, que seria el G-Code, i en això ja passaríem a manar l'arxiu a la màquina. La màquina al final treballa en els tres sexos, pràcticament com una mànega pastissera, i va depositant capa sobre capa, generant el volumen de la vivenda, en aquest cas.
I quins són els beneficis que comporten aquests habitatges? Podem dir que són resistents aquestes cases en comparació també a les construccions normals, diguem?
Sí, nosaltres el sistema que estem empleant ara és un mur de formigó que actua principalment com a mur de càrrega i bueno, la resistència que tenim al dia està en torn al 22 megapascals. Uh-huh. En Espanya, per tenir una referència, perquè si és una estructura necessites que sigui a 25 megapascals, això vol dir que pràcticament el segon dia d'haver terminat el que és l'estructura vertical es pot col·locar la coberta.
D'acord, podria, llavors doncs, podria viure una família, per exemple, perfectament en aquestes cases sense cap tipus de problema i sense cap tipus de diferenciació, no?, amb les cases a les que estem acostumats.
Correcte. El sistema d'impressió 3D no substituís el que són els acabats, no? Igualment, pues, n'hi hauria de mirar la zona tèrmica, tant el sisme, etcètera, per a fer el tema dels armats, i després, pues, òbviament, col·locar el que és l'aïllament i els revestiments que s'elitgen, i bueno, tindries la vivenda terminada, no?
Mm-hmm. D'aquesta manera, els beneficis, quins són els que podríem dir? Per una banda, la rapidesa, no? Aquesta resistència que podem dir que és pràcticament igual a la de les cases o la dels pisos normals, no? Per dir-ho d'alguna manera. Però què més?
Principalment, la llibertat, com te comentava, de poder dissenyar sense límits. I sense sobrecostos, no? Perquè al final fer un mur en curva, per exemple, fer-ho d'un mètode tradicional suposa un increment important, sobretot en l'àmbit dels encofrats. En canvi, en este sistema, el que aconseguim és fer una distribució o un envolvent diferent. Perquè m'ho entengui, costa el mateix, pràcticament, fer una casa, una caixa de sabates, no? Un quadrat, un rectangle, que seria el més convencional, a fer una casa en forma de cor o en forma de trèvol, no? Perquè, bàsicament, l'únic que comptaria ahí serien els metres cúbics de formigó que se pleixen.
D'acord. I quants treballadors calen per construir una casa en 3D?
Nosaltres, de normal, empleem tres treballadors. Un operador de màquina, una persona que s'encarrega del subministre del material i una tercera persona que està fent les ajudes d'albanyoleria, ja que durant el mateix procés, el mateix temps que s'imprimeixen els muros de formigó, se van col·locant tant els armats com els dintels i els tremats, no?, de les portes i finestres.
Clar, al final parlem d'un dels reptes, no?, de la construcció, que és que falta mà d'obra qualificada, no? Es tracta d'una professió, d'un sector encara que es treballa de forma molt manual, no? I en aquest sentit, amb aquest nou sistema, ja parlaríem d'una modernització, no?, amb menys treballadors i més tecnologia, no?, també.
Sí, això, bàsicament, el que es fa és especialitzar la mà d'obra i, al final, pues, bueno, les següents parts de que seria la vivenda entrarien els tècnics i els obradors d'una construcció normal, per aplicar el sostre, per aplicar els revestiments, pintures, etcètera. I, bueno, al final el que aconseguim en este sistema és, pues, òbviament, reduir també els riscos laborals, però al final en la fase d'estructura, que és una de les més complicades en aquest àmbit, aconseguim que siga la màquina en la que estiguem treballant i només els operaris el que estiguem vigilant, no? Uh-huh. El procés.
Clar, i es tracta també, a més d'un procés amb materials més sostenibles, no? Que no pas el formigó, com pot ser la terra. Aquesta impressió 3D també permet això, fer-ho tot més sostenible.
Sí, correcte. Nosaltres de normal ara estem treballant en diferents proveïdors de material. Vam desenvolupar també un material propi, però en Dimor 3D el que aconseguim, o el que perseguim, també és el desenvolupament de I+D, no? En l'àmbit dels materials, podem emplear també, utilitzant residus d'unes altres indústries, com pot ser plàstics, tessillo ceràmic o RCD, no? Del residu de la construcció, i emplear aquests residus en les mescles de formigó, no? I d'aquesta manera pues, aconseguir un material més sostenible.
Mm-hmm, clar. Josep Lluís, veurem pròximament cada cop més cases impreses en 3D?
Bueno, és la idea, clar. Això és algo que ha costat uns anys que la gent tinga, no, la capacitat d'entendre que és un sistema més competitiu i més rentable, però òbviament cada vegada més hi ha gent que s'anima a construir en aquest sistema i òbviament pues, de la mà de l'empresa de 3D Green Home pues, procurem, no, donar el servei complet d'oferir tant l'estructura com terminar, no, la casa.
Doncs Josep Lluís, soci cofundador d'aquesta empresa de Vimor 3D, gràcies per parlar amb nosaltres i anirem a visitar aquestes cases aquí a Catalunya, a veure com són i a veure com queden finalment. Gràcies.
Claro, encantat, un plaer i bueno, com vulgueu.
Gràcies.
Saludos.
I en uns minuts descobrim el ninot intel·ligent que està fent molta companyia als que estan amb ell. No marxeu.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra. La aventura tiene nombre y apellidos. Alan Quatermain.
Ese soy yo.
Es un viaje a través de la leyenda, rodeado de misterios.
Y yo que creía que solo era un viaje a través de África.
Tarde Quatermain. El sábado a las 3:45 de la tarde, en 13.
España ilusiona en el Europeo Sub-21.
Vamos a recitar a todos los futbolistas de España la alineación.
Y se mete en la final.
Sonríe al seleccionador.
¡Qué equipazo somos!
Y este sábado lo vivimos en tiempo de juego. Inglaterra, España.
¡Con España!
Y además, el Tour de Francia. Vibra con una tarde de deporte en COPE. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Un año más, los números uno del deporte.
Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Parlem ara d'intel·ligència artificial i d'un aparell que pot servir d'ajuda a molts. La tecnologia pot servir per gairebé tot, fins i tot ara per mantenir una conversa amb la gent gran de residències japoneses, un diàleg que els pot ajudar a rebaixar la seva ansietat o treballar amb els pacients que pateixen demència. Aquesta és la tasca de Dai Chan, un robot amb aparença de nen que parla amb qualsevol persona que se li presenta. Una mena de peluix per gent gran i del que volem parlar amb l'Àlex Barredo, que és periodista de tecnologia. Àlex, muy buenos días.
Bon dia, ¿cómo estamos?
¿Es el futuro de los cuidados este tipo de juguetes?
Pues lo que estamos viendo, o al menos lo que han observado los cuidadores y la gente que está al cargo en estas residencias japonesas, es unos índices de mucho mejor salud mental, ¿no? De mejor disposición, de mejor actitud por parte de los ancianos que están allí bajo su cargo y sobre todo de aquellos que tienen algún tipo de afección mental, ¿no? Como demencias y cosas así, pues que al final sufren un poco más porque siempre van a estar un poco más desorientados. Entonces, tener unas conversaciones durante posiblemente muchos ratos a lo largo del día les está viniendo muy, muy, muy bien y lo están expandiendo a muchas y muchas más residencias porque los resultados pues parecen ser muy positivos.
¿Este robot cómo es? Por ejemplo, dicen que ha sido entrenado con inteligencia artificial, pero ¿cómo se ha llegado hasta este punto?
Pues ha sido un desarrollo bastante complicado porque ha sido en dos fases. Han estado intentando crear dentro de lo que es un cuerpo de peluche de los que podemos tener todos en casa, pero en el que le han quitado parte del espumillón interno, ¿no? Y tiene pues esos micrófonos, algunos altavoces para simular que hablan, como muchos de los juguetes que podemos tener en casa. Pero con una gran diferencia, y es que puede ir conectándose a diferentes servicios de la empresa que le permiten mantener esas conversaciones avanzadas. Lo mismo que hemos visto estos últimos meses con ChatGPT y herramientas similares, y tener una conversación que, oye, no es como la tuya y la mía que estamos teniendo ahora, no es una conversación entre humanos, pero sí son capaces de mantener conversaciones como las que puedes tener cuando le preguntas a alguien qué tal está, te lo cruzas en el ascensor o estás haciendo un poco de tiempo, y son conversaciones muy interesantes, ¿vale? Porque les permiten tener algún tipo de conexión que no pueden, o porque una cosa que comentaban era cuando hay un grupo de enfermeros o de enfermeras atendiendo los cuidados de salud de algún residente, pues tiene que irse rápido a la siguiente habitación, no tienen mucho tiempo para pararse a charlar, y pues eso con el día y los días y los días hace que algunos residentes pues se sientan un poco más solos, ¿no? Y esto les está yendo muy bien, es decir, que este tipo de robots les den unas conversaciones yo no diría sencillas, tampoco diría reales, como te comentaba, pero sí suficientemente estimulantes para su cerebro como para cambiarles la actitud. Y, oye, fantástico, porque, ya te digo, especialmente para algunos pacientes, pues que ya los cerebros están un poco más machacados por la edad o por diferentes elementos, les parece suficientemente realista, les gusta muchísimo, y estamos esperando ahora mismo a que salgan los primeros estudios o un dato mucho más claro, mucho más científico, medido de esta exposición, ¿no? Más allá de las primeras impresiones de varios meses del cuerpo de cuidadores y de sus desarrolladores, es decir, un estudio con unas conclusiones más científicas.
Al final se trata de un robot, ¿no?, de un peluche que sirve para calmar a estos pacientes, ¿no?, estos ancianos que sufren pues también algún tipo de ansiedad, ¿no?, ataques de pánico, que tienen alguna demencia también. Y claro, es lo que comentabas, ¿no?, de se ha convertido, podríamos decir, en una persona, entre comillas, ¿no?, también más del equipo, ¿no?, ya que este personal no siempre tiene el tiempo suficiente para pararse y mantener una conversación con todos los usuarios que hay en las residencias, por ejemplo. Y a este robot, digamos que le gustan las conversaciones cómodas, ¿no?, sencillas, como me comentabas. Y lo curioso es que si no le gusta el tema de conversación, pasa directamente a otro tema de conversación y cambia, ¿no?, de registro completamente. Sí,
absolutamente. Obviamente aquí las posibilidades de expandir esta idea, este concepto, son amplísimas. No solo que vaya siendo capaz de reconocer la voz, ¿no?, de quién, con quién estoy hablando, ¿no?, a nivel interno dentro de la residencia, puede ir teniendo una pequeña listado de, ay, pues creo que es Manolita, o creo que es Paquito, ¿no?, o con nombres japoneses, pero luego esto acabará llegando a todo el mundo. Esta es la gran idea de este concepto, ¿no? Y tener un concepto de memoria mínimo, es decir, oye, mira, el otro día estuvimos hablando de la tele, pues vamos a volver a hablar de la tele, porque son capaces, con los métodos de análisis, tanto del texto, que digamos es lo que analizan, de estas conversaciones pasadas a texto, de extraer los grandes puntos de conversación, ¿vale? Por ejemplo, se pueden quedar con los nombres de alguna persona famosa que hayan comentado, ¿no? Entonces sabe que ese actor que ha estado viendo en la tele, en sus novelas o en la serie o en una película, pues sabe que le ha dado tema de conversación y entonces puede volver a insistir al día siguiente en esto, ¿no? Y puede ir poco a poco con el consejo y guiado, ¿no? Por personal médico, personal de psicología, etcétera, ir dirigiendo algunas conversaciones dependiendo de lo que vaya necesitando el paciente. Y esto me parece fantástico. Vamos, es que puede ser algo revolucionario para yo te diría solo para ancianos o para niños, ¿no? Por ejemplo, esto lo podemos ver francamente, algo que puede ser increíble, pues sobre todo para el lenguaje, la evolución y el descubrimiento del vocabulario en un niño de unos pocos meses, ¿no? Que esté expuesto a un montón de palabras, que esté expuesto a un montón de elementos, pues podría ser increíble, ¿no? Todo este tipo de compañeros, ¿no?
Exacto. ¿Y cómo es este peluche? ¿Cómo es este robot? ¿Cuánto mide? ¿Cómo es de grande? ¿Qué aspecto tiene?
Pues es el Daichan es del tamaño más o menos de cualquier peluche que puedas tener tú en tu regazo, por decirlo así, unos 40 centímetros, con un aspecto de niño pequeño, ¿no? Pues eso, como los que podemos comprar en las jugueterías, ¿vale? No es un peso excesivo tampoco, a pesar de que tiene algunos componentes electrónicos dentro. Y el mayor interés de desarrollo, la mayor diferencia con un peluche normal es que aunque en un peluche de estos que nos hablan, ¿no? Y nos dicen tres o cuatro frases constantemente, ¿no? que podemos regalar a los nietos. Pues sería que les han puesto unos micrófonos muy, muy, muy mejorados para poder eliminar el ruido de fondo y poder distinguir muy bien la voz de las personas con las que está teniendo la conversación. Y al final eso es lo importante, porque queremos analizar qué es lo que se ha dicho para poder mantener una conversación de un tira y afloja, ¿no? Una conversación normal con esa persona. Y si no es capaz de distinguir qué es lo que me están diciendo, no es poder capaz de entenderlo, o lo confunde lo que está diciendo una persona con otra persona, o con los cuidadores que están ahí, o con la tele que está de fondo, pues se va a hacer un lío y no va a saber de qué hablar, ¿no? Y eso es lo fantástico. Pero sobre todo para los pacientes con demencia, con algún tipo de Alzheimer o similares, les viene muy bien porque no visualizan de la misma forma que sea un muñeco. Es decir, no les extraña tanto, oye, ¿cómo es que hay un muñeco que me está hablando, ¿no? Porque nadie hemos crecido con este tipo de tecnología. Y lo toman como una cosa mucho más natural. Y lo de poder tranquilizarles, por ejemplo, en una situación de estrés, porque de repente les acaben de despertar para cambiar las sábanas o para poder ir a moverse, o porque, uy, no me apetece comer, ¿no? Todos hemos visto las residencias, ¿no? Y los caprichos y las experiencias del día a día de los ancianos. Y viene muy bien para el personal, pero sobre todo, ya digo, para ellos. Así que yo imagino que en el futuro, de momento lo van compartiendo poco a poco, de habitación en habitación, en la residencia, pero yo creo que el futuro es no solo que haya uno de forma constante para cada residente, sino que estén incluso algún tipo de organización entre ellos o de comunicación, ¿no? O sea, las posibilidades son increíbles con esta tecnología.
Claro, y hablamos de que esto está pasando actualmente en Japón, pero antes hacía referencia a si puede llegar más tarde, más temprano que tarde por aquí, por Cataluña, por España. ¿Cómo lo veis esto? ¿A corto plazo? ¿A largo plazo?
Yo creo que algo a corto plazo. Y además, en japonés y en castellano pasa una cosa muy curiosa, y es que son idiomas muy fáciles de entender para los sistemas de transcripción y de conversación, porque como son lenguajes que se pronuncian siempre de una forma muy regular y muy estricta, no hay mucha confusión entre lo que ha dicho, ¿no? A la hora de interpretar por la parte, digamos, informática, qué es lo que me ha dicho, comparado pues con el inglés o con el francés, que son mucho más difíciles de diarizar o de transcribir, que son las palabras técnicas, ¿no? Entonces, en japonés, en castellano y en algunos otros idiomas, lo vamos a tener antes, o lo vamos a tener antes de una forma mucho más eficiente. Y realmente, el coste que hemos visto, una vez que se ha desarrollado, es muy fácil de escalar de una forma barata, ¿vale? Es decir, no es una cosa que vaya a costar 10 euros, pero sí es algo que va a ser fantástico a la hora de poder llevarlo a unos precios asumibles, ¿no?, por parte de las familias o de quien quiera comprarlos.
Uh-huh. Claro, si hablamos de precio, por una parte está el precio de lo que ha costado crear este robot, ¿no?, y después también el precio que va a poder tener si la residencia, si un centro, por ejemplo, pues quiere comprarlo en este caso, ¿no?
Eso es. Sí, tenemos el precio de desarrollo, bueno, al final han estado 4 años como en 2 etapas de desarrollo, una un poco más tradicional, y durante el último año han tenido un desarrollo que se han dirigido hacia los nuevos avances que hemos visto en todos estos campos de la inteligencia artificial recientemente, a nivel de las conversaciones, etcétera. Y esto es lo que les va a ayudar a reducir los costes de forma masiva. Es decir, vale, ha costado muchísimos millones desarrollarlo, ahora no me aventuraría a decirte un precio, pero francamente estamos viendo unas reducciones no solo en este concepto de este peluche, sino en un montón de elementos de nuestro día a día. Pues, por ejemplo, las aspiradoras estas de andar por casa que nos dan las vueltas y aspiran por la noche y cosas así,
sí,
pues no sería mucho más caro añadirle unos sistemas para poder hablar con ella en vez de a través del teléfono, pedirle las cosas de una forma natural, ¿no? Decirle, oye, ¿qué haces aquí? Vete a la otra habitación, ¿no? Y eso lo pueden entender. Y eso es fantástico porque nos da una antropomorfización de ese electrodoméstico, que al final es lo que es, ¿no? No queremos pedirle las cosas como si fuéramos nosotros robots, queremos utilizar lenguaje natural.
Uh-huh.
Y es tan barato producirlo que va a ser sorprendente. La verdad, estamos muy ilusionados en lo que pensamos que va a revolucionar el mundo doméstico, pero lo hemos visto también el mundo sanitario.
Exacto, en el mundo sanitario también estamos viendo día a día, ¿no?, cada día más nuevas máquinas, nuevos objetos, nuevos avances para también mejorar la salud, ¿no? En este caso, muy muy importante también.
Sí, absolutamente. Por ejemplo, en las consultas médicas de atención primaria, que haya una especie de sistema, en este caso sin altavoz y micrófono, pero sí que sea capaz de darle a nuestro facultativo una idea rápida de revisar o de resumirle nuestro historial para que nos pueda atender de una forma más curiosa o que le destaque cuáles son los puntos fuertes de nuestro historial de salud, ¿no? Y eso les va a permitir siempre que sus atenciones para nosotros pues sean mucho más efectivas. No, ya no es que no tengamos que volver a contarles todo, llevar los volantes o esperar a que escriban las cosas, sino que van a permitir que este sistema de compañeros o de asistentes o de copilotos digitales permitan que el doctor, la doctora o los enfermeros o quien sea esté atento, mucho más atento a los pacientes, ¿vale? A lo que es lo que vamos ahí a estar con ellos, ¿no? Más que a escribir lo que le hemos dicho en el ordenador para que quede ahí escrito, para que quede todo apuntado, y de verdad que son... no le vemos el límite, ¿no? Las posibilidades son increíbles para esto. Imagínate que llegas a urgencias rápidamente y en cuestión de 3 segundos tu facultativo que te haya tocado tiene automáticamente un historial de todo lo que te ha ocurrido, más allá de lo que le vayas a contar, ¿no? Entonces, automáticamente se pueden diseñar ese tipo de softwares para destacar alergias, problemas o algo específico que tenga que saber en ese momento, porque a lo mejor tú no se lo puedes decir, ¿no? Imagínate que llegas inconsciente allí, bueno, pues así lo pueden tener, ¿no? Fantásticas cosas, ¿no? A nivel sanitario, increíble.
Pues Alex Barredo, periodista de tecnología, gracias por hablar con nosotros. Veremos si al final estos robots, estos juguetes llegan por aquí y los podemos ver pronto en centros, en residencias y ayudando a tanta gente. Gracias.
Muchas gracias a vosotros. Buenos días.
Parlem ara d'un tema, de la menopausa i dels problemes derivats de la menopausa, des que encara costa, per segons qui, parlar-ne i donar-los a conèixer. En parlem amb una dona especialitzada en tot aquest tema, l'empresària catalana Jo López, que ha investigat i ha fet treballs de camp sobre el tema i que, a més, lidera una startup catalana d'èxit, la FemUp, vinculada sobretot a això, a protegir, a tractar i a prevenir la salut de la dona. Jo, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Clar, vosaltres mateixos dieu que quan un metge parla amb un pacient home se l'adverteix sobre els efectes hormonals de totes les medicacions que pot prendre i que se li prescriuen, però que, en canvi, quan són medicacions adreçades a les dones, això canvia i no s'explica com a tal, oi?
Ens oblidem molt sovint i qualsevol dona que ens estigui escoltant ho recordarà. Segurament, si li han receptat l'anticonceptiu, doncs no li han dit els efectes secundaris de l'anticonceptiu. I les píndoles anticonceptives, com qualsevol medicament, té moltes coses bones, però també té efectes secundaris. I aquests presos durant molt de temps, com ens prenem l'anticonceptiu, que poden ser 10, 15 o 20 anys, doncs es van acumulant, no? Aleshores, això que succeeix amb els anticonceptius, que és un exemple molt clar, passa amb totes les etapes de la vida de la dona, que amb molta freqüència ens oblidem de dir quins són els efectes secundaris, com ens afecta la salut hormonal i quins desajustos té. En el nostre cas, vam començar a detectar això amb la caiguda de la libido. Molts medicaments tenen com a efecte secundari la caiguda de la libido de la dona. Un seria els anticonceptius, com ja hem dit, però succeeix el mateix amb els ansiolítics, els antidepressius, molts medicaments. I així passen d'altres, evidentment, que ens oblidem de dir-los i de recordar-los a la dona què ens pot passar.
També, per exemple, podria ser un exemple, no, el cas de l'alteració de la menstruació que van patir moltes dones amb la vacuna de la Covid i que no es va comunicar des d'un inici, oi?
Totalment. Això és aquest exemple que, si no l'haguéssim vist en directe i fa un any, no ens ho haguéssim cregut, no? O sigui, a principi d'aquest segle ens arriba una pandèmia, es fan estudis superràpids per intentar posar una vacuna que arribi a tothom, i entre els efectes secundaris no es recull l'efecte que té sobre la menstruació, quan saps que la meitat de la població que vacunarà són dones que estaran menstruant o que s'ha de registrar quins efectes pot tenir sobre el seu cicle hormonal, no? Però aquesta és la prova tan evident de que ens oblidem. O sigui, anem amb salut, i a l'excel·lent llibre de la doctora Carme Valls que parla d'això, però hi ha un biaix, veiem la salut de la dona sempre com a ulls masculins, no? I no ens en recordem que té la seva pròpia biologia, el propi cicle hormonal, la seva pròpia sintomatologia.
Mm-hmm. Tu, Jou, en quin moment vas començar a interessar-te per això, a donar-te, potser, d'això que potser passa més desapercebut per la resta de la població? Com vas començar a fer-ho tot plegat?
Mira, jo vaig tenir la sort de treballar en un laboratori especialitzat en salut de la dona, que és un laboratori també català, i que s'especialitzava en aquell moment amb la dona embarassada. I vam començar a veure, doncs, que coses que normalment se'ls deia depressió postpart, doncs hi havia un dèficit nutricional, per exemple, en aquelles dones, no? I a la pandèmia, precisament el temps que em va donar per pensar, vaig començar a fer un estudi amb dones, vam entrevistar 681 dones, preguntant-los quines coses de la seva salut estaven oblidades o elles trobaven que necessitaven el què. Ens va sorprendre molt que la primera cosa més important va ser la libido. Un 52% de dones ens va dir que tenia caiguda de la libido en algun moment de la vida. La dona jove amb el tema dels anticonceptius, la dona que té fills amb el tema del cansament, la dona amb menopàusia, pues, evidentment com un efecte secundari més. I això, ja et dic, el vam veure en el cas de les dones, però després també ho vam començar a notar amb altres símptomes que no s'explicaven, com per exemple podia ser el dolor en les relacions, que també ens va sortir un 21% de dones amb aquest problema.
Mm-hmm. I vas crear la companyia, doncs, després de 17 anys d'experiència en aquest món que comentes de salut femenina, i després de 2 anys de recerca, com bé explicaves ara, per conèixer aquestes dones i aquestes necessitats, no?, que tenien elles d'explicar tot això, amb diferents edats, no? Amb quin perfil de dones et vas trobar?
Doncs, com et deia, tenim un perfil de dona jove que té molts símptomes hormonals i ningú li ha explicat per què, en la majoria de casos és un efecte secundari d'algun medicament. Tenim molta dona en postpart. La maternitat al nostre país és de les més altes del món. Moltes vegades tenim els fills tan grans que els símptomes que tenim després en el postpart s'allarguen molt de temps, 2 i 3 anys. I tenim dones que els arriba la menopàusia i no entenen com funciona el seu cos. Hi ha molts canvis que els hem d'afrontar d'una manera més saludable. Els problemes que podem tenir de son, els problemes que podem tenir de nerviosisme, de tristor, i totes aquestes dones és a les que nosaltres ajudem, moltes vegades amb suplements, moltes vegades amb consells d'estil de vida, i algunes vegades doncs, també derivant a altres professionals, perquè les dones, per exemple, que tenen dolor a les relacions, doncs els hi cal una visita amb una fisioterapeuta de sol pèlvic que els expliqui com funciona el seu cos i com està realment aquest sol.
Uh-huh. I també hi ha factors, per exemple, que poden influir en la salut de la dona, en aquest cas, que no tinguin a veure, diguem, amb el propi cos, sinó també amb el clima, amb l'exterior, amb una mica la part climàtica, vull dir, no?, la part externa que ens pugui també estar afectant.
Moltíssim. Els contaminants ambientals, doncs ja s'ha demostrat que es comporten com a disruptors endocrins i fan malbé la nostra salut hormonal. Aleshores, la dona en aquest contacte excessiu amb contaminants li afecta molt. A l'estrès, que també és una plaga a dia d'avui, ens afecta molt a nivell de salut hormonal a la dona, no? I ens desajusta molt. Així que aquesta part també hem de ser conscients.
Clar, el ritme de vida, no?
Totalment. L'estil de vida de la dona ens desajusta molt, i això la majoria de dones que ho han patit ho saben, que comencen doncs, per nerviosisme, després problemes per dormir, aquesta son que no acaba de ser profunda no permet que el cos es recuperi, dona peu a problemes cognitius, pèrdues de memòria, dificultat per concentrar-se, etcètera, no? I moltes d'aquestes coses exactament són ambientals.
Uh-huh. I a partir d'ara, amb aquesta startup FemUp, no?, que has creat, què és el que vols fer?
Doncs mira, Mar, vull fer 3 coses importants. La primera és ajudar més dones. I per això fa falta que ens coneguin, perquè moltes dones ens van trobant per Google i no saben que hi ha solucions al seu abast. La segona és continuar desenvolupant solucions per a altres moltes molèsties que tenen les dones i que continuen sense tenir gaire solucions, no? Per exemple, el dolor a la menstruació és una cosa que també s'ha normalitzat i que també ens agradaria abordar. I després hi ha una tercera cosa molt important, i és que nosaltres com a startup ens hem adonat que el món de les startups és molt masculí. El 98% del capital que es destina a startups és a startups masculines. Això és un viatge enorme, perquè vol dir que les solucions que es creen de dones per dones, moltes ho tenen molt difícil per arribar a veure la llum, no? Aleshores, aquí també volem ser una palanca, volem animar molt a que les dones inverteixin en projectes de dones i volem ajudar a construir aquest camí perquè sigui cada vegada més fàcil.
Mm-hmm. Doncs, Jo López, investigadora d'aquests treballs de camp sobre el tema de la salut de la dona i també emprenedora de l'startup catalana FemUp, gràcies per parlar amb nosaltres, per explicar-nos tot això que fas, tot això que feu, i per protegir, en aquest cas, i tractar i prevenir aquesta salut de la dona de la que ens parlaves. Gràcies.
Moltes gràcies, Marta.
Gràcies. I continuem d'aquí no res per parlar d'un estudi de l'Hospital Santa Creu i Santa Pau en quant a la depressió. Ara tornem.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
El verano sigue, las rebajas no paran. Y si quieres saberlo mejor, escucha. 20% de descuento adicional en marcas de moda mujer, moda hombre, lencería, infantil, accesorios y zapatería. Empieza a disfrutar, ya no hay excusa. Del 6 al 19 de julio, 20% de descuento adicional. Las rebajas cada día se hacen. El Corte Inglés. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
La depressió és una malaltia cada cop amb més visibilitat i avui volem parlar d'un estudi que s'ha fet recentment. Un estudi fet per investigadors de l'Institut de Recerca de l'Hospital de Santa Creu i també de Sant Pau ha demostrat que l'estimulació cerebral profunda pot ser útil per tractar la depressió, sobretot en casos de formes greus que no responen als tractaments convencionals. En parlem i li preguntem al doctor Javier de Diego. Javier de Diego, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Claro, el Hospital de San Pau ha sido pionero, ¿no?, en Europa con esta técnica, ¿verdad?
Bueno, realmente fuimos uno de los primeros grupos que aquí en Europa empezamos a hacer esta operación para depresión resistente y tenemos hoy en día posiblemente la serie seguida durante más tiempo de pacientes operados con esta depresión resistente grave.
¿Cuáles son los beneficios que habría?
Bueno, se trata de pacientes con historias de depresión terribles, ¿no? Personas que a lo mejor en el pasado sí habían respondido adecuadamente a los tratamientos, pero que de pronto pues tuvieron un episodio en el que ya lo que antes funcionaba lo dejó de hacer y entonces su vida pues estaba en la estacada, no podían acabar de remontar, lo tenían mucho más difícil pues para seguir funcionando pues a nivel social, disfrutar de su tiempo libre, etcétera, ¿no? Entonces estos cuadros en los que ya se han agotado todas las vías posibles, pues esta intervención, la estimulación cerebral profunda, pues nos ha demostrado que puede rescatarles. Lo que vimos es que el 75% de los casos pues evaluados y que finalmente consideramos candidatos a la intervención pues respondieron al tratamiento y un 50% de hecho alcanzaron criterios de remisión, es decir, que disminuyeron tanto los síntomas que dejaban de considerarse ya, ¿no?, que reunían criterios de la depresión, ¿no?
Uh-huh. Al final son casos de depresión graves, ¿no?, de larga evolución también, y los beneficios también van de la mano, ¿no?, a largo plazo.
Ajá. Sí, no podemos decir que todo el mundo se benefició de igual modo. Y desde luego no tampoco podemos decir que nunca más experimentaron ningún problema. Lo que sí está clarísimo es que eran personas que tenían un cuadro depresivo muy rebelde, que sí que se había cronificado completamente y que con pacientes que tenemos seguidos más de 5, 7 o incluso en algún caso más de 10 años, pues estas personas, algunas de ellas empezaron a encontrarse bien y no han experimentado ningún otro episodio, y en algunos otros casos han vuelto a experimentar algún episodio que ha sido mucho más fácil de manejar ya, pues con pequeños ajustes del estimulador o con el tratamiento y haciéndolo más llevadero.
¿Y podemos decir que ha sido una recuperación funcional completa, que estas personas dejan totalmente de tener depresión?
Esto está muy bien que lo puntualices, ¿no? Porque este es el otro gran reto con estas depresiones tan graves, ¿no? A veces con la estimulación lo que podemos hacer es disminuir los síntomas. Son personas que incluso aquellos que algunos de aquellos que los consideramos no respondedores, son personas que incluso esa pequeña atenuación de la intensidad de los síntomas ya puede suponer para ellos un beneficio que agradecen. En otros casos se produce lo contrario, es decir, se pueden disminuir los síntomas de forma muy significativa, la depresión no está tan activa, pero claro, son muchos años de persistencia del episodio y muchas veces eso también condiciona pues dinámicas, ¿no?, de cronificación de la enfermedad que no siempre es fácil darles la vuelta de forma completa. En nuestra serie, un poco más del 40% sí consiguieron criterios de recuperación funcional significativa. Es decir, no solo había remitido la sintomatología, sino que además realmente podían considerar que podían volver a funcionar normalmente a nivel social, a disfrutar de su tiempo libre. Todo ello no es solo a través de no se acaba con la mera intervención quirúrgica que aplicamos para determinar para introducir estos electrodos, ¿no?, y posteriormente posteriormente a lo largo del tiempo pues regulando esa estimulación, sino también a través de un proceso pues rehabilitador, ¿no? De acompañar a estos pacientes, de hacer también intervenciones pues psicoterapéuticas que les ayuden a volver a ponerse en la línea en la que funcionaban antes.
La estimulación cerebral profunda es aún una técnica experimental, ¿no? Pero San Pau tiene un acuerdo para poder ofrecerlo, ¿no? Cuando todo el resto de opciones se han agotado, ¿no? ¿En qué consiste esta técnica y cómo habéis llegado a ella?
Exacto. Bueno, este es un programa, como bien dices, de uso compasivo, y es una técnica que en realidad desde hace muchos años, hace más de 50 años, empezó a administrar para otras patologías como los trastornos neurológicos como la enfermedad de Parkinson o las distonías, ¿no? Trastornos donde hay una circuitería, ¿no? que se conocía ya alterada, y cuando los fármacos pues dejaban de funcionar, en ese caso pues la L-Dopa o así, pues administrar una corriente eléctrica de forma precisa en una determinada región pues podía prolongar la calidad de vida y disminuir los síntomas durante tiempo para esos pacientes. Años después fuimos conociendo un poco mejor también que en depresión hay circuitos disfuncionales, es decir, redes, digamos, que no funcionan bien, que conectan regiones como la corteza prefrontal, el sistema límbico, y que posiblemente esa disfunción está sobrerepresentada en aquellas depresiones pues resistentes al tratamiento, más graves, ¿no? Con lo cual surgió la idea por parte de algunos investigadores, como Helen Mayberg, que ahora está trabajando en Estados Unidos, de, oye, ¿por qué no aplicamos esto también en depresión? Nosotros nos sumamos al carro poco después, en 2008, y bueno, básicamente lo que estamos haciendo es estimular una zona de paso de fibras, ¿no? Como si fueran carreteras, digamos, que conectan unas regiones con otras en el cerebro y que conectan regiones que tienen mucho que ver con la persistencia de los síntomas depresivos. Ahí aplicamos esa estimulación eléctrica y podemos controlar pues bueno la intensidad, cómo direccionamos ese campo eléctrico. Y para este subtipo de depresiones tan graves y tan rebeldes, pues nos está dando resultados en algunos casos pues muy positivos, ¿no?
¿A cuántas personas se les puede aplicar este sistema, este método? ¿Cuántas personas más o menos de mediana lo han probado?
Bueno, evidentemente esto ha sido un largo proceso. Al principio, pues a través de proyectos de investigación financiados, ¿no? Desde el Instituto Carlos III. Y poco a poco, como ya fuimos viendo estos resultados positivos, pues gracias a este acuerdo con el CatSalud, pues a través de este programa de uso compasivo tenemos esta pretensión de realizarlo pues en torno a 2-3 casos por año. Tenemos que tener en cuenta que pues son casos que primero tenemos que conocer con detalle, ¿no? Que muchas veces son derivados por otro profesional, valoramos bien el caso, vemos si realmente hay alguna otra alternativa que podamos probar antes de enfrascarnos, ¿no? Con el tema de la estimulación cerebral profunda, la persona también lo tiene que ver claro. Tenemos que hacer algunos estudios de neuroimagen para planear la cirugía. Todo esto evidentemente es un trabajo que hacemos codo con codo con el servicio de neurocirugía de aquí de San Pau, que son realmente expertos en cirugía funcional y llevan tratando durante años pues enfermedad de Parkinson y abanderando un poquito esta intervención en otros muchos campos.
De hecho, los datos que se han analizado durante 11 años, ¿no? Ha sido un proceso lento y los pacientes han sido voluntarios, ¿no? También algunos los que han querido participar.
Bueno, a ver, cabe decir que evidentemente cuando surgen noticias, ¿no? En torno a esta técnica, muchas veces despierta el interés directamente de los propios pacientes y algunos de ellos vienen a interesarse, pero la gran mayoría de los pacientes muchas veces son derivados también por el propio profesional esto posiblemente permite que el profesional tenga una idea más clara de si la depresión que presenta el paciente podría ser candidato o no de una intervención como esta, ¿no? Muchas veces se trata de personas que tal vez han tenido ya hospitalizaciones, se les ha hecho terapia electroconvulsiva, que es una estrategia que sigue en pleno vigor para depresiones muy graves. Y lo malo es que algunas personas responden un tiempo a la terapia electroconvulsiva, pero a veces tienen recaídas que se hacen más rebeldes y a ellos se les agota estas vías, ¿no? Y sí, nos hemos encontrado personas que han venido interesadas y personas que han venido derivadas por estos otros profesionales. Para nosotros es muy valioso, ¿no?, que también dentro de nuestro... entre nuestros colegas sepan, ¿no?, que nos pueden referir estos casos para que los valoremos y determinemos si esta podría ser una opción o no.
Exacto. Al final los tratamientos convencionales dan buenos resultados, pero en casos como estos, ¿no?, más graves, se calcula que entre un 15 y un 20% de los enfermos no responden de manera adecuada, ¿no?, a estos resultados, ¿no?, a estos tratamientos, y tienden pues a ser más crónicos, ¿no?, a la cronicidad en este caso, y es cuando vosotros aplicáis este método, ¿verdad?
Sí, seguramente no en todo ese 15-20% de pacientes reunirían criterios para beneficiarse de esta técnica, porque tal vez está dirigida a unas depresiones que son cualitativamente más graves. Pero ese 15-20% sí que supone una gran parte de nuestra batalla diaria, ¿no? Ya que la depresión resistente, esa que muchas veces no responde de forma fácil a esas primeras líneas de tratamiento, tenemos que ir buscando otras estrategias, muchas veces optimizar antidepresivos, añadir otras moléculas como sales de litio en algunos casos, o combinar, evidentemente, como no, las estrategias farmacológicas con intervenciones psicoterapéuticas con evidencia, y ir rescatando esas personas que tienen estos cuadros que se hacen más rebeldes. Evidentemente esas son depresiones con más índices de discapacidad, con peor calidad de vida, e incluso con más comorbilidades médicas y hasta con menor esperanza de vida.
Exacto. Precisamente por eso le iba a preguntar, ¿no?, porque la depresión es una enfermedad que está entre las principales causas médicas de discapacidad y puede afectar a millones de personas en el mundo y afectar, ¿no?, tener un impacto bastante grave, bastante fuerte en la calidad de vida de todas ellas. ¿Qué es lo que puede provocar, aparte de discapacidad, por ejemplo?
Bueno, es que si nos imaginamos realmente cómo es el dibujo de la presentación de una depresión, es fácil entender que es una de las enfermedades que más sufrimiento subjetivo causa, ¿no? Porque al final personas que pueden tener una vida plenamente funcional, ser tan optimistas o seguras de sí misma como cualquier otro, pues de pronto empiezan a sentirse particularmente tristes, con un vacío emocional, con un estado de desesperanza, todo lo perciben como más agotador, todo se nos hace una montaña, ¿no? Sentimos incluso que no hay esperanza para vivir, o incluso muchas personas aparecen ideas de muerte, se nos hace más lento el pensamiento, somos menos eficientes, nos concentramos peor, tenemos menos apetito, más problemas de sueño, ¿no? Claro, si además estos cuadros, muchas veces cuando se instauran no le permiten ver a reconocer a la persona que está enferma, que necesita ayuda, pues muchas veces eso pues demora las posibilidades de darle la vuelta, ¿no? Entonces quizás el mensaje más importante es que hay depresiones ya no que son resistentes al tratamiento, sino que muchas veces no han recibido un tratamiento adecuado, ¿no? Entonces, quizás en muchos casos yo creo que tenemos ahí también una gran oportunidad de intervención si conseguimos tratar esas depresiones antes, ¿no?
Imagino que con el paso del tiempo una persona con depresión a la que no le sirven demasiado los tratamientos que le dan desde un inicio, pues poco a poco va empeorando, ¿no? Y en este caso es cuando se recurre a otras vías, a otras opciones. El perfil de la gente, de los pacientes, antes lo comentábamos, pero en cuanto a la edad, ¿de qué pacientes más o menos hablamos en este caso?
Pues la verdad es que tenemos una muestra variada. Sí que es cierto que en su mayoría son ya adultos de mediana edad, ya que muchas veces son personas que tuvieron quizás su primer episodio, pues a lo mejor cuando tenían 30 años, 35 años, y quizás esos primeros episodios llegaron a responder y luego pudieron seguir tirando adelante durante 2-3 años, a lo mejor manteniendo el tratamiento, en algunos casos incluso retirándoselos, y a lo mejor las cosas se complicaron pues ya en el segundo, tercer o cuarto episodio, ¿no? Es un seguimiento largo y, por tanto, incluso en esa muestra pues tenemos personas que ya han fallecido porque se fueron haciendo ancianas. De hecho, tengo ahora en la cabeza a una paciente entrañable que falleció hace un par de años y que se había beneficiado del tratamiento después de haber tenido una depresión muy guerrera por la que tenía hospitalizaciones, por la que había estado en terapia electroconvulsiva de mantenimiento, es decir, recibiendo sesiones cada semana, cada 15 días, y cuando se le espaciaban esas sesiones, habitualmente acababa haciendo recaídas, ¿no? Entonces tenemos un perfil un poco variado, pero en su mayoría adultos de mediana edad, también por cómo es el perfil al que va dirigido, ¿no? Y que es habitual que primero estas depresiones hayan tenido un recorrido pues más convencional, ¿no? Y incluso a veces con éxito, con buena respuesta al tratamiento, ¿no?
Uh-huh. Y en cuanto a los motivos, a las causas de la depresión, doctor, ¿cuáles son, por norma general?
Bueno, generalmente cuando hablamos de depresión, muchas veces hablamos de demasiadas cosas a la vez, ¿no? Porque hay como una concepción de hablar de todo aquello que produce síntomas depresivos como si fuera lo mismo. Es decir, al final la sintomatología depresiva, y aquí me estoy refiriendo a sentirnos tristes, sentirnos estresados, sentirnos agotados, dormir mal, eso es algo que nos puede ocurrir de forma congruente pues si estamos, por ejemplo, atravesando un problema laboral gordo, si estamos, viviendo una situación de acoso, de maltrato, pues eso lógicamente produce sintomatología. Ahora, eso tendemos a llamarlo trastorno adaptativo, ¿no? Son cuadros que en ese caso pues en realidad se benefician de un abordaje de la causa, ¿no? Del motivo que desencadena todo aquello, pero sí que son personas que antes de resolver ese problema quizás pueden pasar meses, años atrapados ahí y van a necesitar también un acompañamiento pues psicoterapéutico, un tratamiento farmacológico que atenúe toda esa sintomatología, ¿no? Pero a veces se pone en el mismo saco a lo que consideramos depresión. Y luego también hay depresiones pues en un rango más moderado, que son depresiones que causan también mucho sufrimiento a la persona, que no tienen que ver con problemas, pero que se produce una cosa que será muy fácil de entender, y que es que, claro, cuando uno se deprime, cuando uno realmente sufre una depresión, es muy natural que a lo mejor en las semanas previas o en el mes previo hubiera sufrido un problema. ¿Quién de los que están ahora escuchando tu programa no tiene un problema? Pues que sea algún familiar, algún problema personal, incluso de salud, de laboral. Entonces, cuando una persona entra en depresión, lo primero que hace su cabeza es hacerle sentir más culpable, hacerle sentir menos resolutivo frente a los problemas. Y es muy natural que la persona con depresión tiende a achacar lo que le está ocurriendo a lo que antes le rodea, ¿no? Pero muchas veces conversas un poco con esa persona y conforme le vas conociendo, hablas con su entorno o conoces el caso pues a lo largo de años y lo has ido siguiendo, te das cuenta que igual ha atravesado por muchos problemas distintos, no sé, incluso más graves. Pues oye, hace 5 años sufrió usted un cáncer y no llegó al punto en el que está ahora, ¿no? Entonces, a veces hablar de causas en la depresión
puede ser un conjunto de todo.
Claro. Pero es evidente que hay factores que pesan. Pues los periodos de estrés pueden jugar un papel. Y luego también hay seguramente una predisposición biológica que no debe confundirse con que las personas sean depresivas. Es decir, las personas que sufren una depresión no necesariamente tienen que tener ningún tipo de carácter particular, de ser más secos, de ser más plomizos. Eso seguramente es otra cosa, ¿no? Muchas veces pensamos, esta persona es muy depresiva, quizás porque sencillamente pues era una persona, pues oye, que por lo que fuera, por su educación, por lo que ha recibido, por cómo es, pues quizás sí que es más tendente, ¿no?, a sufrir, al pesimismo. La persona que sufre una depresión puede tener un carácter totalmente funcional y ser una persona, como decía antes, optimista, y de pronto en su cabeza, de forma más o menos insidiosa, empieza a percibir todo como más angustiante, más difícil de manejar y a entrar en ese cuadro, ¿no? Pues ahí posiblemente también pueden mediar otros factores. Luego sí que es verdad que factores como haber sufrido, acontecimientos traumáticos durante la infancia, pues curiosamente aumentan el riesgo que luego, cuando eres adulto, puedas desarrollar una depresión, ¿no?
Exacto. Y en cuanto a consejos, por ejemplo, hablamos, ¿no?, de un conjunto de cosas, no un conjunto de motivos que se pueden llegar a sumar para después pues desencadenar en esto. ¿Usted qué recomienda como doctor, por ejemplo, aún no teniendo depresión en ese momento, tratar ya el problema cuando surge? ¿O qué recomienda usted para no llegar hasta tal punto y después pues tener que recurrir a estos tratamientos?
Bueno, de cara a consejos, yo creo que también a veces, muchas veces, acabamos mezclando varias cosas que seguramente serían, pasaría un poco igual, pues yo qué sé, cuando hablamos de salud cardiovascular, ¿no? Y hablamos de infartos, pues a lo mejor el consejo a nivel poblacional de que nos cuidemos y que hagamos actividad física, sí que es cierto que nos vale para todos. Pero eso pues no necesariamente, a lo mejor no tiene que ser algo que nos vaya a librar en algún momento de sufrir un infarto. A lo mejor al señor que tiene un infarto, en las siguientes semanas de sufrirlo, lo que menos le conviene es ponerse a hacer bicicleta, ¿no? Entonces, a veces yo creo que con la cuestión de la depresión nos pasa un poquito igual, pero creo que sí que vale la pena que insistamos en consejos que pueden ser casi de perogrullo. Evidentemente, yo creo que todas las personas actualmente, pues como siempre, necesitamos de tener pues espacios pues de desconexión, necesitamos tener sensación de conexión con grupos sociales y en actividades de ocio, ¿no? Y eso sí que, por ejemplo, se ha visto en algunos estudios que cuantos más grupos, ¿no?, sociales estemos implicados y de mayor calidad, pues posiblemente menos riesgo, ¿no?, de sufrir cuadros depresivos tenemos. E incluso se ha visto en pacientes que han sufrido ya una depresión que aquellos que consiguen consolidar actividades de calidad sociales, pues pueden tener menos riesgo, ¿no?, de sufrir otra, o tal vez sencillamente de reconocer antes cuando empiezan a sufrir la siguiente. Claro. y ponerle remedio antes. Esto, por supuesto, vale de forma universal. Ahora, también es cierto que creo que una de las cosas que tenemos que tener claras es que muchas veces, por mucho que hagamos bien las cosas, digamos, en nuestra vida y nos cuidemos, a veces hay una predisposición biológica, pues como la que podemos tener a sufrir, yo qué sé, un hipotiroidismo o la hipertensión arterial, que en algunas personas pues les hace también sufrir una depresión. Y creo que lo más importante también es que lo podamos reconocer, que no sea un tabú social, que se conozca la depresión, qué significa, qué síntomas tiene, ¿no?, que lo veamos como una entidad médica y no tanto como muchas veces puede haber el riesgo de decir, bueno, pues una depre, todo el mundo pasa una depre, hombre, si lo que tienes que hacer es animarte, ¿no? Estos mensajes a veces por parte del entorno pues pueden ser un problema, ¿no? Porque entonces la persona piensa, bueno, pues entonces esto es cosa mía, no tengo nada que hacer. Entonces, al final también creo que el entorno, que tengamos más herramientas para reconocer a esas personas que lo están pasando mal y que vemos un poco la diferencia de decir, esta persona no era así, no pensaba así, no se estresaba de esa forma, podamos ayudar a que vayan a consultar y puedan recibir ayuda antes, ¿no? Eso creo que también es un consejo importante a tener en cuenta.
Exacto. Pues, doctor Javier de Diego, muchísimas gracias por hablar con nosotros, por estos consejos y por explicarnos este estudio que habéis hecho desde estos diferentes hospitales, el del Hospital de Santa Creu y también el de San Pau, con este tratamiento para las personas que tienen depresión. Gracias por hablar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros por vuestro programa y un saludo a todos los oyentes.
Gracias.
Chao.
I parlem ara del projecte Prometeus, una iniciativa nascuda al Raval de Barcelona i que aquest curs s'ha estès a Manlleu, que ajuda a joves de contextos socioeconòmics desfavorits perquè vegin la universitat com una opció i evitar així que s'autodescartin des d'un inici. En parlem amb la Fina Pidelaserra, que és coordinadora de l'àmbit social de Pla de Barris i també referent d'aquest projecte. Fina, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Clar, aquesta iniciativa fa això, no? El fet d'evitar que aquests joves es descartin des d'un inici per anar a la universitat.
Sí, els joves es descarten per diferents motius. Moltes vegades pensen que la universitat no és una cosa que sigui per ell, perquè en el seu entorn social, en el seu entorn familiar, en el seu entorn d'amics, ningú ha anat mai a la universitat i, per tant, pensen que no és per ell. A vegades es descarten perquè pensen que la universitat val molts diners i que ells no hi podran accedir. Altres es descarten perquè consideren que s'ha de treure molt bones notes per accedir a la universitat i ells no les tenen. Doncs són diferents motius que fa que molts nois ja no vegin aquesta possibilitat com una possibilitat per ells i elles.
Mm-hmm. Es tracta d'una iniciativa nascuda a Barcelona que per primer cop també surt fora, no? S'estén a Manlleu en aquest cas, i ofereix també un suport individualitzat a cada jove, no? Com ho feu tot això vosaltres?
Sí, en aquest moment ja Manlleu, ja ho has dit, és un dels municipis que ha conegut el projecte i que el comença fent al seu territori. També ha passat a Pamplona, o sigui que també hem creuat fronteres uh-huh. autonòmiques i també està a Pamplona. Llavors, el projecte s'organitza en quatre etapes. La primera etapa, que en diem l'etapa dels instituts, que és anar a fer xerrades en els instituts que formen part del projecte des de quart d'ESO a primer i a segon de batxillerat, perquè ja des de quart d'ESO, que és quan han de triar fer un camí o un altre, ja puguin conèixer el programa. Llavors hi ha com la fase d'institut, que és aquesta fase de motivació i de trencar aquestes barreres imaginàries. La fase de transició, que és aquell moment tan delicat entre que has de triar fer la selectivitat, quines assignatures s'han de fer a la selectivitat, en base a les notes que has tingut, triar la carrera, inscriure't a la carrera, o sigui, tota aquesta fase de passar de l'institut a la universitat. La tercera fase, que en diem d'universitat pròpiament dita, que és en la que acompanyem en els nois i noies en tot el seu procés d'universitat, és a dir, des de que entren fins que es graduen. I una última etapa, que en diem d'inserció i retorn social, que és quan ja han de buscar feina, ja han acabat els seus estudis i per tant ja poden entrar en el món laboral.
Mm-hmm. Clar, començaves dient, no?, aquesta primera etapa dels estudis a batxillerat, i és que, clar, els estudis de l'accés a aquests estudis de batxillerat també se situa un 10% per sota, no?, i l'accés a la Universitat de Manlleu és un 15% també inferior a la mitjana catalana. En aquest cas, amb quin tipus d'estudiants o de joves que es troben en aquesta situació us heu trobat? Com són tots ells? Com els veieu i què us expliquen?
Doncs mira, molts d'ells venen de famílies d'origen estranger i, per tant, sumen a la capa de desigualtat, no? Van sumant capes de desigualtat. Moltes vegades, moltes d'elles són dones, més del 50% són dones, moltes són estrangeres, per tant, el seu accés en el sistema educatiu català també ha sigut un accés que ha tingut la dificultat de l'aprenentatge d'una llengua, de l'aprenentatge d'un context que no era el seu, que no era amb el que havien vingut de petits, etcètera. Per tant, van sumant com capes de desigualtat en la seva vida. I normalment són joves molt motivats, que s'esforcen moltíssim, que tenen unes situacions familiars difícils, no només per la situació econòmica de les famílies o la situació administrativa de les seves famílies, sinó també perquè viuen amb habitatges petits, no tenen un espai propi per ells sols per estudiar, han de compartir doncs el seu espai d'estudi amb germans, amb altres famílies, etc. Per tant, venen d'una situació difícil, però la veritat és que són joves amb moltes ganes i superen moltes coses.
Mm-hmm. Teniu algun exemple concret de joves que ja pugueu veure, per exemple, resultats que tinguessin des d'un principi doncs aquest descarte, no, diguem, de la universitat i que després hagi anat i ara doncs hagi aconseguit allò que no s'hagués pensat mai que podria aconseguir? Teniu ja algun resultat d'aquests en concret o encara esteu en procés?
No, ja comencem a tenir graduats. Pensa que el primer Prometheus, els primers joves que van entrar en el programa Prometheus van entrar en l'any 2016 i, per tant, ara hi ha 23 joves que ja han acabat tot el seu procés universitari i ja portem dues edicions en què hem començat ja a tenir joves graduats. El primer any va ser l'any 2021, que es van graduar 15 joves, i l'any passat van ser 8, i ara aquest any preveiem que també es graduïn uns 15 joves, encara està pendent d'algunes notes, però calculem que seran uns 15.
Vaja,
o sigui que sí. Ja comencem
està
a tenir...
Està demostrat doncs, que és un èxit, no, aquest projecte.
Sí, no només per els que al final acaben arribant a graduar-se, que aquest és l'objectiu, no? Que el pas per la universitat hagi significat per aquests joves, per les seves famílies, pels seus germans petits, pels seus amics, pels seus instituts, no? Una mostra de que aquestes barreres es poden trencar i que la universitat és per tothom, sinó que també per aquests joves ha significat deixar un camí que semblava molt marcat de situacions econòmiques precàries i canviar de camí i canviar d'autopista, no? Ara la majoria d'aquests nois, dels joves graduats, d'aquests 23, 22 estan treballant des de que van acabar els seus estudis i els 22 estan treballant en feines del que han estudiat i, per tant, cobrant ja el que toca, com si diguéssim, amb un contracte laboral, amb un bon contracte laboral. Per tant, claríssimament han trencat aquestes dinàmiques.
Uh-huh. I la manera en la que s'aconsegueix això, quina podríeu dir que és? Vosaltres, amb el projecte, què és el que feu perquè ells puguin doncs, veure el món d'una altra manera?
Doncs, diverses coses. En aquest projecte estan treballant diferents tècnics, vale, que acompanyen aquests joves. Llavors, aquests joves tenen com a l'acompanyament d'aquests tècnics, acompanyament que moltes vegades té a veure amb assessorament universitari, assessorament dels estudis, de les assignatures, de quin és el millor camí per arribar a un objectiu, etc. És a dir, assessorament molt encaminat a la formació, però a la vegada també tenen un contacte molt proper amb aquests nois i noies que permet que també siguin un suport a vegades emocional, a vegades logístic, a vegades d'ànims, no? Perquè segueixin, perquè evidentment aquests joves en el seu camí troben més obstacles que no la resta de joves que no parteixen d'aquestes situacions.
Clar.
Llavors, per una banda tenen aquest suport d'assessorament, aquest suport personal, i després el projecte també compta amb recursos econòmics que es poden traduir en ajuts per transport, en ajuts econòmics per pagar alguna assignatura que no ha entrat a la beca, per pagar ordinadors, per pagar classes particulars, per pagar transport... Bueno, a cada noi i noia doncs, anem intentant resoldre aquelles dificultats que si no estiguéssim nosaltres serien causa de dir pues, deixo els estudis i ja està.
Exacte. A més, també es pot dir que adquireixen un compromís, no?, amb tots els participants. Ells mateixos es motiven doncs, a través d'aquest programa a estudiar, però també tenen el compromís amb la resta de participants i creen com un equip, no? Són també uns referència dels altres i el fet de que hi hagi joves de comunitats més desfavorides que han arribat fins a la universitat a graduar-se i aconseguir doncs, el que volien també canvia doncs, aquest imaginari, no?, podem dir, del barri i serveix d'exemple pels que venen, oi?
Sí, això és així. Quan els nois i noies s'apunten en el projecte Prometheus, cada un utilitzarà aquest projecte a mesura que ell ho necessiti. Hi ha joves que necessitaran molt de seguiment i molt de suport, n'hi ha d'altres que en seguiran menys, hi ha d'altres que seran els primers cursos en els que estaran més pendents de l'ajut de Prometheus i a mesura que es van fent seu a la universitat i es van fent seu tot aquest món, doncs potser demanaran menys, però tots ells quan formen part del projecte Prometheus es comprometen al que nosaltres en diem retorn social. I aquest retorn pot ser de moltes maneres i a la mida que cada un dels nois i noies vulgui i se senti còmode. Normalment, doncs, els demanem en aquests nois i noies que acompanyin els tècnics que treballen en el projecte a fer les xerrades de motivació en el seu institut, perquè els nois i noies de quart d'ESO doncs puguin veure que aquell noi o aquella noia era del seu institut i, per tant, ell ara està a la universitat i, per tant, també podrien, ells si volen. Llavors, des de xerrades en el seu institut fins a quan a vegades tenim alguna... Per exemple, ara que hem fet un vídeo, doncs, que ells puguin sortir en el vídeo explicant la seva experiència o quan la premsa ens ha demanat informació, doncs, que ells puguin ser qui transmetin la seva experiència. Altres vegades que acompanyin a un alumne nou a la universitat que estan en la seva mateixa facultat, doncs, que l'acompanyin els primers dies i estiguin per ells i elles. O sigui, que hi ha moltes diferents maneres de fer el retorn social, però sí, és una part important per nosaltres aquesta.
Mm-hmm. També en molts casos es deuen acabar convertint en els primers de la seva família o del seu entorn que va a la universitat i això, doncs, obre camí, no?
Sí, en el nostre cas, actualment hi ha 193 joves en el projecte Prometheus i ara, quan ja estiguin fetes totes les inscripcions a la universitat d'aquest curs, doncs, imaginem que més o menys es sumaran uns 30 joves més en aquests 193. De tots aquests, el 100% són els primers de la seva família que han anat a la universitat. Uh-huh. El 100%. Sí.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. I aquests joves que vulguin, per exemple, acollir-se al programa Prometheus, què és el que han de fer?
La primera condició és que han de ser dels 8 instituts on nosaltres tenim el projecte Prometheus. Aquests instituts es troben a diferents barris de Barcelona, al Raval, al Poble Sec, Ciutat Meridiana, el Besòs, la Verneda, Prosperitat i Turó de la Peira, que són barris que formen part del conjunt del programa de Pla de Barris de l'Ajuntament de Barcelona. Per tant, el primer que cal és que siguin estudiants d'aquest institut i que vulguin anar a la universitat. No cal res més. Després, una vegada els nois i noies diuen volem formar part d'aquest contracte, passen una entrevista en la qual coneixem quina és la seva situació familiar, quin és el suport familiar que té per anar a la universitat, quines capacitats té, etc. I en base a això podran formar part del projecte Prometheus. Aquí descartarem aquells nois i noies que tenen suport familiar, que tenen... Que la seva família té prou diners per assumir el cost de la universitat o que la seva família té capacitat i ells mateixos per saber tramitar sols tot el tema de les beques, que aquest és un gran esforç que fem a Prometeus, ajudar a tots aquests estudiants perquè, perquè puguin accedir a totes les beques, tota la documentació que és necessària, és tot un món molt complicat. I, per tant, en aquesta entrevista descartem quins són aquells nois i noies que no són el perfil de Prometeus. Mm. Però la veritat és que en els instituts on estem, molts alumnes ja tenen aquestes característiques i, per tant, poques vegades hem hagut de descartar un jove Prometeus. El que acabem fent és endavant, vine amb nosaltres, i el grau de seguiment i de suport que necessita doncs potser serà una mica més baix, però normalment els donem a tots compte.
Doncs Fina Pidelaserra, referent d'aquest projecte Prometeus i coordinadora també en l'àmbit social de Pla de Barris, gràcies per explicar-nos aquest projecte i a seguir ajudant a tots aquests joves que tant ho necessiten i que tenen tant futur també, com diu el seu títol, no? Prometeus, i que tant prometen, no? Que poden sortir veritables professionals d'aquest lloc. Gràcies.
Molt bé, de res. Gràcies. Moltes gràcies a vosaltres.
Aquesta setmana ha sigut el Dia Europeu de la Prevenció del Càncer de Pell i especialistes en dermatologia dels Hospitals Vitas de Catalunya han advertit que les cremades de nens a la infància són un dels principals factors relacionats amb el melanoma i altres càncers cutanis a l'edat adulta. En parlem de tot plegat amb la dermatòloga Maria Reyes García de l'Hospital Vitas de Lleida. Maria Reyes, molt bon dia.
Hola, bon dia.
De quines cremades estem parlant?
Bueno, les cremades solars que es tenen lloc durant la infància són el principal factor de risc per al desenvolupament de càncer de pell a l'edat adulta. Penseu que del 50 al 80% del dany solar es rep durant la infància, quan les persones passen més temps a l'aire lliure.
Llavors parlem de cremades que en el seu moment poden haver estat lleus, no?, i que després es compliquen.
Bueno, cremades, nosaltres els dermatòlegs entenem per una cremada solar només l'aparició de certa vermellor sobre la pell. I això és important tindre-ho present, perquè quan dius la paraula cremada, la gent es pensa, recorda el que és una cremada pues, com amb foc, no?, amb una ferida oberta, i, i això no és molt menys així. Una cremada solar és ja quan la pell es comença a ficar vermella. Això ja és una cremada solar. Clar, qui no ha tingut una cremada solar al llarg de la vida?
Pues,
durant la infància, aquest tipus de cremada s'ha tingut en repetides ocasions. Llavors, és l'acúmul d'aquestes cremades, per entendre'ns, el que suposa un dany molt agressiu per la pell, que es tradueix en més, o sigui, més probabilitat de desenvolupar un càncer de pell quan un sigui adult.
I quines són les claus, podríem dir, per tenir un ràpid diagnòstic i un ràpid tractament?
Bueno, seria recomanable que tots els adults poguessin fer una revisió de la pell anual, com es fan en altres especialitats, que fan, se fan controls rutinaris, tot i no tindre cap símptoma. Però si no és el cas de que tothom pugui tindre aquest accés a les revisions anuals de la pell, el fet que aparegui una lesió nova a la pell, una taca marró, com una piga nova de nova aparició, una piga que ja tenia i que vagi canviant d'aspecte, es faci més fosca, vagi creixent o que li cridi l'atenció perquè és una mica diferent a la resta o vagi canviant, és motiu suficient com per consultar. Però no només les taques de color marró, sinó una ferida que sembla que no curi mai, que fa una costra, la costra es desprèn i se'n torna a fer. Això ja seria un motiu també per consultar, perquè hi ha càncers de pell que no són de color marró, sinó que s'assemblen molt amb una ferida que no cura. Això també seria un motiu de consultar.
D'acord. I parlem, doncs, de que els factors de risc serien bàsicament l'exposició solar, no?
Principalment, el factor de risc evitable més important seria l'exposició solar, evidentment. Després hi ha potser la exposició a altres cancerígens a nivell tòpic, però això ja seria més raro. i després està el component genètic, que evidentment hi ha persones que tenen una tendència a tindre més probabilitats de patir qualsevol càncer, perquè hi ha una part genètica que en aquesta no podem influir. Podem intentar fer revisions, però no podem evitar, a diferència de l'exposició solar.
Hem de dir també que la incidència de càncer de pell està en constant augment, no?, en les darreres dècades. Això a què es deu? A que prenem més el sol? A que ens protegim menys? Com és això?
Bueno, segurament també avui dia hi ha més consciència sobre l'any solar i sobre els problemes que pot tindre sobre la pell. Això segurament faci que es pugui diagnosticar més, perquè la gent consulta més i, per tant, abans tumors de pell o càncer de pell que no s'arribaven a diagnosticar i a lo millor passaven desapercebuts durant molts anys, ara la gent sí que ho pot detectar. Això per una banda. I per una altra, pues, també és cert que, bueno, hi ha persones que fa uns anys totes aquestes precaucions no es tenien en compte i pues, prenien el sol de manera no adequada. De fet, prendre el sol és una cosa que no s'hauria de fer mai, però bueno, la gent, hi ha molta gent que li agrada, les cabines de radiació ultravioleta per ficar-se moreno, tot això pues, constitueixen factors de risc que fa uns anys la gent potser podia fer-ne un abús del seu gust.
Exacte. Perquè, clar, dius, no hauríem de prendre el sol mai, però prendre el sol en una certa mesura també és dolent si ens protegim, si ens posem crema, si ens mullem.
Bueno, a veure, a mi el concepte de prendre el sol no m'agrada, perquè el sol, de fet, tot i que no ens exposem voluntàriament, ja ens toca cada dia només sortir al carrer. Hi ha moltes persones que es pensen que el sol només toca quan un s'estira a la platja a l'espera de ficar-se moreno. I no és així. El sol sempre ens està tocant dia rere dia. Hi ha parts del cos que sempre estan exposades, com la cara, o moltes vegades el dors de les mans. Sí que és cert que el sol té una part bona, que és el fet de que un sintetitza més endorfines, no?, aquesta hormona de la felicitat, i a part ajuda a la síntesi de la vitamina D. Però sí que és cert que actualment la major part de la població té dèficits en aquesta vitamina D, i moltes vegades el que es fa és fer una suplementació, tan fàcil com això, sense patir, sense fer patir la pell perquè en sintetitzi. Perquè a vegades m'he trobat a pacients que volen sintetitzar vitamina D, perquè els hi ha comentat pues, altres especialistes, i trobem que continuen nivells de vitamina D baixos i en la pell cremada del sol, acabant per donar suplements. Pues, per aquest motiu, jo crec que tampoc és apropiat recomanar que es posi un més al compte del sol, perquè ja ens toca prou cada dia.
Clar, clar. Sí, sí, i de fet parlem de, sobretot, no, d'aquestes cremades amb nens, no?, a la infància. A partir de quines edats podríem dir que els hi pot començar a afectar? Perquè, clar, de nens que es posin a prendre el sol tampoc hi ha molts, no?, però en canvi sí que juguen contínuament i estan exposats com tothom, no? A partir de quines edats, com comentava, els hi pot començar a afectar i quines mesures hem de prendre amb ells?
Bueno, és el concepte que parlàvem, el concepte de prendre el sol. Evidentment el nen no, no té aquest interès de prendre el sol, clar, no? Clar, per ficar-se moreno, però sí que quan el nen comença a ser autònom per jugar al parc i ficar-se al sol, des d'allà ja comença el sol a comptar hores de sol, clar, no? Acumular-se el sol, no? Sempre se recomana que el sol no toqui de manera directa durant els primers 6 mesos, 12 mesos d'edat, no? Llavors, en el moment que el nen ja comença a ser autònom i a exposar-se al sol, el sol ja comença a incidir i a acumular-se, per així dir, a l'edat adulta, pues, tindrà les seves repercussions, no només a la pell, també a la visió, formació de cataractes, etcètera, no? Llavors, lo ideal seria que s'intenti evitar l'exposició directa al sol durant les hores centrals del dia, intentant buscar sempre l'ombra, intentar fer servir protecció física com l'ús de barrets, de samarretes, també l'ús de fotoprotectors, sobretot els de composició mineral durant els primers 2 anys de vida, no? Uh-huh. I fotoprotectors pediàtrics a partir dels 2 anys de vida, tot i que ja no portin no només protecció mineral. Això ho fica a l'etiqueta, no?, del protector, i això a la farmàcia també us poden assessorar, no? Són fotoproteccions que són més segures perquè no s'assoreixen a la pell, no? Totes aquestes mesures s'haurien de tindre present, sense tampoc cal ser extremista, no? O sigui, el fet de que, bueno, li pugui tocar directament en un moment donat, tampoc passaria res, tret de les hores centres del dia.
Clar, clar, clar. Justament, no?, parlant d'aquesta exposició solar, de la crema solar, no?, ara que ve l'estiu, ens fèiem ressò d'una notícia, no?, que deia que els Països Baixos proporcionaran crema solar gratuïta a la població per l'augment de càncers de la pell. Clar, això és alarmant, no?, perquè des del moment que proporcionen aquesta crema solar gratuïta vol dir que estem en un moment greu, no?, i que hauríem de fer també reflexió sobre el tema.
Jo crec que és un tema que ara està, pues, bastant present a tot arreu, no només a Catalunya, sinó que cada cop hi ha més coneixement sobre la repercussió que té aquesta exposició al llarg de la vida, pues jo crec que a nivell global, no? Uh-huh. I es té consciència justament segurament pel fet de que cada cop es diagnostiquen més càncer de pell, perquè es diagnostica més, afortunadament, i hi ha més dermatòlegs que es dediquen a fer revisions cutànies, i la gent, pues, pren més consciència. I jo crec que, degut a aquesta conscienciació que està bé, que és una cosa positiva per part de la població, pues hi ha alguns països que estan prenent aquest tipus d'iniciativa per intentar protegir i previndre el desenvolupament de càncer de pell. Uh-huh. Evidentment, la protecció solar és molt important en format crema, però també aquestes mesures que m'he explicat abans d'evitar l'exposició directa i l'ús de roba adequada també és una manera de previndre molt efectiva.
Podríem arribar a tenir una iniciativa com aquesta també aquí a Catalunya, de la crema solar gratuïta, en algun moment?
Home, per poder tindre aquesta iniciativa es podria tindre. El que passa que això ja és una iniciativa que va més enllà de lo que jo pugui dir, no? És un tema econòmic. Segurament que hi ha països que calculen la despesa econòmica en quant al tractament de càncer de pell que suposa a lo que és els diners públics, i el que jo volem fer, pues, una inversió econòmica per intentar fer prevenció, de tal manera que aquests diners que tu ara estàs dedicant a intentar que aquests nens no acumulin dany solar a la llarga, es puguin retornar en quan no hi hagi tanta despesa econòmica en el tractament, no? Clar. En un llarg plaç. Bueno, és una iniciativa que es podria pensar aquí. Ja et dic, no és l'única manera d'intentar previndre el càncer de pell, perquè hi ha altres maneres també possibles, no? És una manera també complementària, però sí, es podria veure, tot i que no està allà al meu... no està al meu abast.
Clar, clar.
Aquesta decisió.
Al final es tracta d'una iniciativa per conscienciar la població, i com tu ho has explicat, també hi ha moltes altres iniciatives per conscienciar i per no estar exposats, doncs, a aquests perills, no?, en prevenir en la mesura del possible. Maria Reyes García, dermatòloga de l'Hospital Vitas de Lleida, gràcies per parlar amb nosaltres i explicar-nos tot això de cara a l'estiu. Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me en aquesta entrevista.
Gràcies. I d'aquí una estona seguim parlant de calor, de cremes solars, com dèiem, però també de la síndrome d'immersió. En uns instants us explico què és.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra.
¿Y ahora qué? Ahora no te quedes fuera de juego. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los periodistas líderes del deporte y fórmate en audio, videopodcast, redes sociales, web...
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Uy, maravilloso!
universitario de especialista en periodismo deportivo. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Solo 5 días, super tecnoprecios en el Corte Inglés.
Lo último, lo más deseado, todo lo que más te gusta en electrónica y electrodomésticos con hasta un 20% de descuento.
Con las ventajas de los tecnoprecios.
Super tecnoprecios, con entregas incluso en el día.
Super tecnoprecios, recuerda, hasta un 20% en electrónica y electrodomésticos.
Solo hasta el martes 11 en el Corte Inglés. Consulta modelos participantes.
A Mar Puerto, al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra.
Sabeu què és la síndrome de la immersió? Doncs ho expliquem aquí, al matí del cap de setmana. I parlem ara de la síndrome d'immersió, o del que és el mateix, el xoc, aquest brusc de temperatura, que pot patir el nostre cos en comparació al medi. Com, per exemple, si ens trobem a la platja prenent el sol amb molta calor i de sobte ens tirem a l'aigua, que està molt més freda. A causa d'aquest xoc, perdien la vida aquests dies un noi de 17 anys i una dona de 75 a una platja de Múrcia. I nosaltres, doncs, volem parlar del que és, dels seus símptomes, les causes i quines mesures podem prendre com a prevenció amb l'experta en seguretat aquàtica, el Ramsès. Molt bon dia, Ramsès.
Hola, bon dia, bona hora.
Clar, explica'ns exactament què és aquest síndrome de la immersió, aquest canvi tan brusc de temperatura que pateix el nostre cos.
Doncs, tal com has dit, el problema ve quan el nostre cos està en una temperatura elevada, doncs probablement en entorn marítim, doncs, que hem estat al sol, a la platja, o fins i tot fent algun tipus d'activitat física que ha augmentat la temperatura del nostre cos, i el que fem és submergir-lo de manera sobtada en un líquid que està molt més fred que el nostre cos. Això produeix que momentàniament manqui d'una manera efectiva el reg sanguini al cervell i que fem una baixada del nivell de consciència o fins i tot una pèrdua de nivell de consciència. I això el que provoca és que la persona doncs, pugui doncs, ofegar-se, fer un ofegament secundari a aquesta disminució del nivell de consciència. Per aclarir-nos, si això passés a terra ferma, ens enduríem una bona patacada contra el terra, però no ens ofegaríem. Però anem a bé quan això passa en medi aquàtic.
Mm-hmm, clar, llavors també ve encara més incrementada aquest perill, no? Aquesta preocupació pel fet de poder-te ofegar, no? D'aquest ofegament.
Exacte, és una cosa secundària però que acaba amb la vida de la persona.
Clar.
A més, hem de pensar que ara mateix tenim doncs, es preveuen onades de calor molt fortes, per tant hem d'anar molt en compte.
Mm-hmm, exacte. Quan parlem d'aquest síndrome de la immersió, també podem fer una mica de referència, no?, al mític tall de digestió que sempre ens deien les mares, no?, o ens deien els familiars, de vigila després de dinar, no?, no anar-te corrents a banyar a la platja. Té alguna relació o és diferent una cosa de l'altra?
Hi té a veure, però no és el mateix. Primer, per aclarir-nos, tot i que ja ens va bé que la gent no tingui en ment, ja ens va bé, tot i que des d'un punt de vista científic podríem dir el tall de digestió no existeix. El problema el tenim que quan estem fent la digestió, sobretot si són digestions pesades perquè hem menjat, ens hem atipat molt, tenim molta part de la sang del nostre cos que està treballant a l'estómac i a la panxa per digerir. Per això ens ve una mica a vegades la son quan fem digestions de menjars pesats, perquè, clar, si tenim molta sang a la panxa, doncs, diguéssim, per dir-ho d'una manera simple, no n'arriba tant al cervell, per això ens adormim una mica. Si jo el que faig és fer un exercici físic sobtat, o, en el cas aquest, ficar-me amb una aigua que està molt freda, doncs passarà el mateix. La necessitat de sang al cervell doncs no serà suplida de manera suficient i també podem tenir un problema. Però tall de digestió, com a si, no ens farà mal. Com a molt tindrem mal de panxa i farem diarrea. Però això no ens passa de res. Sortirem de l'aigua i ens anirem corrents al lavabo. El problema ve quan el que ens manca és suficient sang al cervell. Per tant, acabem tenint aquest xoc termodiferencial, aquesta diferència de temperatura. Però, com us deia al principi, ja ens va bé que la gent recordi això que ens deien les àvies i les mares, de que si mengem no ens posem a l'aigua de seguida. I si ho fem molt a poc per anar-nos aclimatant a la temperatura de l'aigua.
Clar, al final, l'equilibri, no, la raó principal és aquesta climatització, no, aquest equilibri entre la temperatura del cos i la temperatura doncs, de l'aigua a la que ens anem a banyar. No? Quins consells serien els que hauríem de seguir perquè no ens passi res d'això?
Doncs, primer de tot, si entrem a l'aigua, sigui quines sigui les circumstàncies, fer-ho de manera doncs, lenta. Doncs com ho fa habitualment la gent gran. Ens mullem els turmells, ens mullem els canells, ens mullem darrere del clatell, que són zones doncs, que són a nivell tèrmic delicades i ens faran que el nostre cos es vagi adaptant a aquesta temperatura. Evitar també un augment de la calor, és a dir, intentar no estar massa estona al sol. No tan sols al sol, podem estar a l'ombra, però la temperatura ambient també farà que augmentem la nostra calor. També no fer-ho després de fer exercicis físics importants, perquè també hem augmentat la temperatura del cos. Per tant, tot i que ens vingui molt de gust doncs, llançar-nos a l'aigua per refrescar-nos, hem de pensar que el nostre cos està molt calent, que l'aigua estarà molt més freda que nosaltres. També, òbviament, intentar doncs, no fer menjars copiosos. Això som, bàsicament, així podem evitar el que seria el síndrome aquest d'immersió o xoc termodiferencial.
Mm-hmm, exacte. Quan, abans, no, explicava jo mateixa aquest fet que ha passat amb el jove i la dona que han mort a Múrcia, aquesta platja de Múrcia, per aquest xoc, aquest síndrome d'immersió. Clar, quan tenim la mala sort de que ens passa això, el temps de reacció és molt curt, no? Vull dir, recuperar-se és difícil.
Bé, el problema el tenim que, clar, perdem la consciència o fem una davallada del nivell de consciència molt a prop d'un líquid. I si el nas i la boca, les vies aèries, queden enfonsades, clar, el que farem serà, perquè clar, seguim respirant, tot i que perdem el coneixement, inspirem aigua, respirem aigua, no estem preparats per això, i el que produïm és un ofegament. És el que dèiem al principi. Vull dir, si això es produeix a terra, farem una patacada, ens donarem un bon cop, però no ens ofegarem. Això sí passa. Fins i tot a la vorera. Vull dir, hi ha molta gent que fa aquesta baixada de nivell de consciència als dos primers metres d'aigua i cau boca terrosa, però el que ja és aigua. Per tant, hi ha un ofegament immediat que, si no es reverteix, en qüestió de 4 o 5 minuts, el que farà serà acabar amb la vida de la persona.
Clar. I com podem prevenir tot això? A part dels consells aquests que ens has donat a l'estiu, no patir aquests accidents, què és el que podem fer?
Doncs mira, un consell molt útil és no anar mai a la platja o no fer aquesta activitat, no fer-ho sol. És a dir, que sempre tinguem algun company, alguna persona que ens pugui ajudar si tenim un problema o si detecta que ens està passant alguna cosa i no tenim temps d'avisar. A part, òbviament, tenir aquesta cura personal de no atipar-nos massa, si notem que fa molta calor, anar-nos hidratant i entrar a l'aigua a poc a poc. D'aquesta manera, això termodiferencial, aquest síndrome d'immersió, no s'arribarà a produir.
Mm-hmm, perfecte. Doncs, Ramsès, experta en aquesta seguretat aquàtica, gràcies per parlar amb nosaltres i donar-nos aquests consells ara de cara a l'estiu, que ja comencem a anar a la platja, a la piscina, i hem d'estar atents, no?, i alerta amb totes aquestes coses, aquests riscos, no?, en certa mesura, que podem patir si no ens adonem. Gràcies.
Gràcies a vosaltres. Bon dia.
Un dels animals que més ens preocupen durant l'estiu són els mosquits. Les seves picades i els seus brunzits a mitjanit poden arribar a desesperar-nos, però aquesta situació sembla ser que podria tenir una aviat solució. Us imagineu què passaria si poguéssim saber on són els mosquits en tot moment? Doncs un projecte pioner liderat pel Centre d'Estudis Avançats de Blanes ha creat una aplicació amb un mapa interactiu que permet conèixer gairebé en temps real on són aquests insectes arreu d'Espanya. En parlem amb el codirector de Mosquito Alert i també investigador del Consell Director d'Investigacions Científiques del CESIF, el Frederic Bertomeu. Frederic, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Clar, aquesta investigació uneix, per una banda, ciència ciutadana, no?, i també Big Data amb aquesta aplicació de Mosquito Alert.
Sí, exacte. Penseu que fer un seguiment d'aquests mosquits, de les poblacions de mosquits, en veritat el projecte està interessat en mosquits que són transmissors de malalties, tipus mosquit tigre, no? Doncs la dinàmica d'aquestes poblacions de mosquits és molt, molt heterogènia, no? Apareixen de repent, no?, quan hi ha pluja, quan hi ha molta calor, en llocs molt dispersos al mateix moment. És molt difícil traçar realment aquestes poblacions, no? Normalment ho fem posant trampes, no?, trampejant, però és difícil abastar un territori gran i necessites molt d'esforç humà en recol·lectar les mostres, identificar-les. Aleshores, una mica, l'origen d'aquest projecte és que pensem que els ciutadans ben informats, no?, amb informació de quins són els mosquits que ens preocupen a nivell de salut pública, i reportant allà de l'estiu, no sé, unes poques fotos de mosquits i també informació sobre les picades, que també els demanem a través de l'app, doncs podríem obtenir una informació molt útil. Hem estat treballant els últims anys i hem vist que aquesta informació ciutadana realment és superútil per generar aquests mapes, com uns mapes de calor, de l'activitat i de l'abundància relativa de la presència d'aquests mosquits.
D'aquesta manera, podríem dir que l'objectiu seria preveure, no?, aquestes malalties infeccioses transmeses a través d'aquests mosquits, no?
Sí, el primer que cal saber és on estan els mosquits, on i quan són més abundants. Penseu que amb aquestes dades doncs, ja podem fer després doncs, models més elaborats. Les dades ciutadanes les contrastem amb les dades científiques, els hi traiem els biaixos, perquè la participació ciutadana té molts biaixos, la gent ens posa la informació quan vol i quan pot, però tot això ho podem filtrar, no?, i generar aquests mapes de calor, que són la base per després fer uns mapes de risc d'aquestes malalties. Penseu que moltes d'aquestes malalties són virus, no?, que no estan... aquests mosquits transmeten virus com el dengue, el zika, la chikungunya, no són endèmics en el nostre territori. Però la gent viatja, agafa aquestes malalties en d'altres llocs del món i després, quan arriba a Catalunya o a Andorra, per exemple, doncs arriba amb aquestes infeccions i s'ha de separar aquestes persones de qualsevol presència de mosquits, no? Per tant, saber si aquestes persones estan arribant amb aquestes febres en un moment on hi ha molt mosquit, en una ciutat o en un municipi on hi ha molt mosquit aquí i ara, és important. No només treballem científics darrere del projecte, sinó que hi ha l'administració pública. Treballem amb el Centre de Coordinació d'Emergències Sanitàries del Ministeri de Sanitat, treballem amb les comunitats autònomes, també, amb els departaments de salut a diferents escales territorials. És a dir, hi ha les persones competents per gestionar les poblacions de mosquits, que no som nosaltres som investigadors, generem aquests mapes són molt informatius per a aquestes persones que després han de gestionar aquest problema, que sobretot el control dels mosquits es gestiona a nivell de municipi, no? Territorialment la competència és del municipi, per mantenir aquestes poblacions al mínim, no? més a ratlla possible.
Clar, aquestes incidències, no? La incidència d'aquestes malalties ha anat augmentant també de manera dràstica, no?, en les últimes dècades, en els últims anys, i també es deu, no?, a l'absència de vacunes eficaces contra la prevenció d'algunes d'elles. Això, en quina mesura ho podeu arribar a controlar? És molt complicat, no?
És un problema complex. Mira, ara tots venim de la pandèmia de Covid. Penseu que el 2019 hi havia un brot de dengue a tot Brasil, Centroamèrica, bestial, que hi ha una gran connectivitat entre Centroamèrica i Catalunya, per exemple, i també a tota la península, i que per tant, són problemes globals, de salut global, difícils de gestionar. Com deia, el que realment cal fer és intentar mantenir les poblacions de mosquits a ratlla. Sí que és veritat el que comentes, que aquest tipus de malalties se'n parla que estan reemergint, no? És a dir, per exemple, dengue n'hi havia hagut durant molts anys, centenars d'anys a la conca mediterrània, dengue i febre groga, per exemple, que són dues malalties que el mosquit tigre pot transmetre perfectament, existien de forma recurrent any rere any, no?, a les zones de la costa i zones portuàries, i es va poder erradicar. Aleshores, el problema d'ara és la suma de la globalització, on transportem els virus, els patògens, i també transportem els vectors, els mosquits, perquè l'entrada del mosquit tigre també té a veure amb la mobilitat humana a Europa, i altres mosquits que també busquem, com el mosquit del Japó, que es troba ara al nord d'Espanya, o el mosquit de Corea, que està al centre d'Europa i que també està envaint. Són mosquits que han arribat al continent europeu doncs en fase d'ou, viatjant amb mercaderies, sobretot, per exemple, amb pneumàtics, amb el transport de pneumàtics de cautxú, amb plantes ornamentals, i això fa que aquests mosquits puguin colonitzar i envair territoris a una velocitat molt més gran. Clar. Per tant, sobretot el fenomen es deu a la globalització i a la nostra mobilitat humana a escala global, que estem movent aquests vectors, que són aquests mosquits que transmeten malalties, i també els virus. I això és difícil de controlar. I està fent que aquests virus i aquestes malalties vagin creixent a escala planetària, també.
Exacte. De quins mosquits parlaríem més aviat en aquesta aplicació, en aquest nou sistema?
En aquest sistema estem buscant ara com 5 espècies que són les que més preocupen a nivell europeu, que són, hi ha dos grups diferents, no? Hi ha el grup, diguéssim, de mosquits com el mosquit tigre, d'acord? O sigui que són el grup Aedes, uh-huh. I el mosquit tigre, el mosquit de la febre groga, que es diu Aedes aegypti, el mosquit de Corea, Aedes coreicus, i el mosquit del Japó, Aedes japonicus. Són cosins germans del mosquit tigre. El que ens sembla més perillós és el mosquit de la febre groga, que encara no ha arribat ni a Catalunya, ni no està en tota la península Ibèrica, però que està intentant colonitzar des d'Àfrica, perquè és un mosquit que està a Àfrica i també està a Madeira, a l'illa de Madeira, intenta colonitzar diverses vegades les illes Canàries. I aquest mosquit és un mosquit que és molt, molt bon transmissor de dengue. I és, de fet, el mosquit que està generant tots els brots epidemiològics de dengue a Centroamèrica i a Sud-amèrica. I aquest mosquit, si entra doncs, a la península Ibèrica o arriba a Catalunya o a Andorra, generaria un problema greu de salut pública. No? Per tant, aquesta aplicació el que busca és anticipar el problema. El primer que vegi un mosquit similar al mosquit de la febre groga, que a l'aplicació mòbil hi ha fotos dels mosquits, a la pàgina web de mosquitoler.com hi ha tota la informació de quins mosquits busquem, doncs això és el que busquem, que una massa de participants motivats i informats ens pugui trobar aquesta agulla en un paller, que és un mosquit invasor que està aterrant de repente a la península i que realment és perillós a nivell de salut pública. Tenim aquests quatre espècies d'Aedes, vale? I després tenim també el mosquit comú. Mm-hmm. Per què? Perquè el mosquit comú és un mosquit que sí que sabem que no està colonitzant, sinó que és comú a tota Europa, és a dir, el tenim a tot arreu, però és un mosquit que pot transmetre el virus del Nil Occidental. El virus del Nil Occidental és un cicle una mica diferent, és un cicle que el virus aquest està normalment resideix en ocells, en aus, el que passa que un mosquit, aquests mosquits cúlex, que són el mosquit comú, no només ens pica a nosaltres, sinó que sovint pica també a aus, a ocells. I aleshores aquests mosquits es poden infectar picant aus que estan infectades i després transmet aquest virus del Nil Occidental a un humà. El que passa que el cicle zoonòtic és diferent, és en zones més rurals, no es troben, no, perquè els ocells estan doncs, en zones més d'aiguamoll, en zones... Però sí que el que passa és que, per exemple, a Espanya, al sud d'Andalusia, aquest virus del Nil Occidental sí que resideix, és endèmic, s'està veient que cada estiu reapareix, i allà hi han tingut alguns problemes, no? A la zona de Huelva, sobretot, doncs, amb aquests virus, inclús doncs, bastants casos de persones infectades i algunes morts. Perquè estem parlant, com deies tu, són malalties que sí que s'està treballant amb vacunes. Per exemple, la vacuna del dengue també està cada cop millorant, però no són 100% efectives, i els virus s'escapen de les vacunes d'alguna manera. No estan intentant tant sort com, per exemple, amb la Covid, no? Perquè també la gent es faci càrrec de que a vegades realment s'ha tingut molta sort, no?, que trobessin la manera d'aturar la Covid en un parell d'anys, perquè hi ha malalties d'aquestes transmeses per mosquits que es porten molts anys treballant amb vacunes i no s'ha aconseguit resoldre al 100% el problema.
Exacte.
Un cas típic és el de la malària. La malària, per exemple, és un altre per mosquits, que són els mosquits dels anòfeles, que de moment no, nosaltres no hi estem treballant, i la malària no és un virus, és un protozou, és un altre tipus de patogen, però la vacuna de la malària pues, mai s'hi ha estat treballant molts anys, hi ha hagut avenços, però aquest protozou és capaç d'escapar molt sovint de les vacunes. No?
Uh-huh. I, de fet, un èxit que sí que ja podem dir que heu tingut és aquesta detecció a Astúries, no?, del mosquit del Japó, en aquest cas, que ha permès activar doncs, aquests protocols per controlar-ho. Això ja és un fet, no?, que ho heu pogut aconseguir i ara doncs, seguir amb la resta, no?
Exacte. Això és un cas d'èxit, precisament, de per què un sistema d'alerta ciutadà pot funcionar. Justament això que dèiem, no? És trobar una agulla en un paller. El cas del mosquit del Japó, que el va trobar un ciutadà a la zona d'Astúries, i ara veiem que estem controlant el procés d'invasió i estem veient que està avançant cap a Galícia, val? Va ser un ciutadà que ens va enviar una foto. Aquestes fotos, quan els ciutadans les envien, hi ha un grup d'experts a tota Espanya i també europeus que estan validant aquestes fotos, les estan mirant i els hi donen una classificació i el ciutadà pot rebre després un feedback de dir, vale, sí, és aquest mosquit, està molt bé, és una bona foto, l'hem identificat, és aquest. El que va passar a Astúries és que de sobte vam veure una foto i vam dir, ostres, aquest mosquit s'assembla molt al mosquit del Japó. Què fem nosaltres? Parlem amb el Ministeri de Sanitat, els expliquem que hem vist una foto d'un mosquit sospitós en un lloc que se suposa que no hi hauria de ser, i hem d'anar al camp a comprovar realment que aquest mosquit està allà. Penseu que la nostra eina és una eina digital. Aleshores, una foto de mosquit per se no pot activar un protocol sanitari.
Clar.
S'ha d'anar després a comprovar el terreny que realment aquest mosquit està allà. Vam anar-hi, vam parlar amb la persona que és tot anònim, li vam demanar perquè ens podem comunicar amb els ciutadans a través dels mòbils, doncs que ens envies més fotos, que ens digués on creia ell que estava aquest mosquit. Vam anar a aquella zona, vam conèixer el ciutadà al final va sortir amb un article científic on tot això ho hem publicat, i vam activar aquest control sanitari, que és el més important. Per tant, ara els municipis de les zones on hi ha el mosquit del Japó estan obligats a prendre mesures per controlar i gestionar aquestes poblacions.
Mm-hmm. Clar, i en aquest projecte, diguem, no?, en aquesta aplicació, pot participar qualsevol persona, no?, perquè parlem ara d'un ciutadà, no?, que va donar aquest crit d'alerta, així que qualsevol persona que es trobi amb algun d'aquests mosquits, doncs us pot posar, us pot donar la notícia, no?, us pot avisar en aquest cas, i vosaltres, doncs, actuaríeu.
Sí, exacte, és a dir, no busquem gent experta.
Clar.
I sabem que identificar mosquits és difícil per la gent normal. Sí que hi ha molta informació a la pàgina web de quin aspecte tenen, no?, quin look tenen i tot això, però jo animo a la gent a participar, encara que no sàpiguen si allò és ben bé un mosquit o no. Hi ha vegades que les persones s'equivoquen, hi ha altres insectes que semblen els mosquits i no són mosquits, però no passa res. Això forma part del procés de participació. Ells rebran després una notificació d'un expert entomòleg dient, ei, això és una típula, per exemple, que solen ser un tipus d'insectes que la gent confon molt amb mosquit, i no és un mosquit. No és el mosquit que busquem. Mira't aquesta pàgina web i veuràs una mica més quina forma tenen els mosquits, etcètera, etcètera. No? De manera que aprenen ràpidament una mica què és el que busquem. O aquesta foto està molt mal feta, no podem veure res, no? Intenta fer una foto millor i aquí t'expliquem uns trucs per fer fotos, no? De manera que qualsevol persona anònima, amb un parell o tres de feedbacks, pot anar aprenent què és la informació que realment ens interessa. I, de fet, hem vist, no?, que a mesura que les persones van participant, van millorant la qualitat de la informació que ens van donant. I això és molt bonic de veure.
Clar, al final és positiu, tot plegat. Doncs, Frederic Bartomeus, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, explicar-nos aquest procediment, no?, per tal de detectar aquests mosquits, i endavant amb aquesta aplicació i també endavant, no?, podem dir, per combatre, doncs, aquestes malalties infeccioses i evitar que arribin fins aquí. Gràcies.
Perfecte, moltíssimes gràcies per l'interès i una abraçada a tots. Cuideu-vos dels mosquits aquest estiu.
Igualment, gràcies. I fins aquí l'actualitat de la setmana. Ara, tot seguit, us deixem amb Agropopular. Que acabeu de passar un molt bon dissabte i nosaltres ens veiem demà, aquí, a la mateixa hora.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra.